El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui volem començar el programa parlant o no d'un mite. Ens preguntem els efectes que té l'exposició blava de les tauletes o de les pantalles i si realment són o no perjudicials per la salut. Tot això en un moment en què, a més, hem tornat a la rutina, ara al setembre, i s'incrementa l'ús d'aquests dispositius electrònics. Parlem ara d'un mite, o potser no ho és, perquè ara sortirem de dubtes. La famosa llum blava que emeten les pantalles digitals, com per exemple el mòbil, l'ordinador o la tauleta, ha estat en boca dels professionals i dels ciutadans durant molt de temps pel possible perjudici a la salut. Hi ha qui assegura que la sobreexposició a la llum blava procedent dels dispositius electrònics podria danyar els ulls, ser perjudicial per la visió i arribar fins i tot a causar problemes de son, però en realitat, o almenys això és el que diuen ara, no hi ha evidència científica sòlida que demostri que, efectivament, aquesta exposició a la llum blava té efectes nocius sobre la salut ocular. Per tant, ens preguntem ara mateix si s'està ara al cap dels anys desmuntant o no aquest mite. En parlem sobre el tema perquè ens ho expliqui amb el Joaquim Grau, que és el president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, ara mateix ens adonem que diuen que aquesta llum blava doncs, no afecta tant com sembla, no? I estàvem molt conscienciats sobre el tema, no comprant, per exemple, ulleres, no? que ens deien que protegien de la llum blava, i ara sembla ser que no és perjudicial. Això és cert? No?
Bueno, falten més estudis que corroborin la tesi de que evidentment és perjudicial. Sí que està demostrat o està molt investigat amb animals en quant a l'envelliment, però amb els humans ens faltaria una miqueta més d'investigació per poder arribar a l'evidència científica. Si més no, aquestes lents tenen també altres característiques que ens protegeixen d'altres coses també.
Clar, en aquests moments, el que tenim clar què és? O sigui, quins efectes té aquesta llum blava sobre la salut ocular?
Bé, el que hi ha fins ara, o el que es pensa fins ara, és que la llum blava, que no solament està a les tauletes, als smartphones i en els ordinador, sinó està present, per exemple, en els televisors o està present en els ambients tancats perquè totes les llums són LEDs avui dia, que tenim les que tenim a casa. Està molt relacionada, no amb el que, ho dic perquè de vegades hi ha una miqueta de controvèrsia, no està ben relacionada amb el que seria el síndrome visual informàtic o l'SUVI, sinó està més relacionada amb la protecció de la retina associada a l'envelliment de com ens anem fent grans. És evident que cada dia ens anem fent l'esperança de vida és molt més llarga, molt més gran, i es relaciona la incidència de la llum blava amb malalties patològiques del futur. Llavors, això ja és una mena de tall o de protecció per aquest tipus de malalties que poden arribar a estar en la vida de les persones. Sí que és veritat que falta més evidència científica per acabar de corroborar això, però repeteixo que en tot cas seria un tema de protecció i que aquestes lents tenen altres característiques que una lent bàsica tampoc la té i que podrien ajudar a protegir altres coses, com per exemple tenen un filtre ultraviolat una miqueta més llarg, és a dir, filtren fins a 420, normalment les lents oftàlmiques filtren fins a 390 ultraviolat, i aquesta diferència, per exemple, ja és protectora per altres tipus d'enfermedades, com per exemple les catarates, i està associada a la mateixa lent.
Clar, i aquesta llum blava, per exemple, a part de la salut ocular que diuen, també perjudicaria, podem dir, el son, no? El somni en si, que interrompria el que és la son, no? El fet de després poder dormir millor o pitjor durant la nit.
Sí, sí. Normalment...
No, i després ja ho ha dit tu.
Sí, sí, aquestes ulleres afecten tot el tema de dormir. De fet, no les tindríem que portar no les tindrien que portar només per treballar amb ordenadors, seria l'ideal, la més part del dia no es tindria que portar, perquè sí que les utilitzem a les últimes hores del vespre, ens pot alterar la son i costar-nos una miqueta al dormir, i això també afecta una miqueta l'endemà pel tema de lo que és, ja sabem que la son és reparador de moltes parts del teixit muscular del cos, i d'aquesta manera estem una miqueta sempre alterats quan ens hi ven.
Mm-hmm. Clar, aquesta venda d'ulleres, no, que poden filtrar o bloquejar la llum blava, estan realment a l'ordre del dia, no? S'ofereixen sobretot a persones que passen moltes hores davant de les pantalles, no, per disminuir, com dèiem abans, aquesta fatiga visual, millorar la qualitat del son, protegir els ulls, però realment és així? Fa aquest efecte a les persones, per exemple, se'ls hi recomana utilitzar aquest tipus d'ulleres?
Sí, si el filtre... De fet, aquests filtres n'hi ha molts i no tots són iguals, i amb la qual jo crec que sempre seria important que preguntessin clarament a l'establiment sanitari d'òptica quin és el millor filtre adequat que necessita per ell, perquè no és el mateix que tingui ja absorció de la filtra de llum blava en massa que no només ho tingui amb el propi tractament de la lent. D'acord? Llavors sí que fan aquest efecte, o sigui, l'efecte el fan, la lent ja ve amb un tractament antireflexant que dona un 100% de transparència i té un filtratge de la llum blava, i té aquest suplement que he explicat abans, de que arriba als 390 o 420 per l'ultraviolat, amb el qual és una lent que com a protecció és molt bona, perquè el tractament antireflexant, recordem que també és per donar transparència quan, i evitar reflexes quan estàs en la pantalla, amb el qual està tot ficat en un. Jo entenc que s'utilitzin, que el filtre de llum blava és un afegit a la lent que té un tractament antireflexant. Llavors, per aquest motiu, és algo que se li afegeix, perquè no faran una lent blava, de filtre de llum blava, sense tenir el tractament antireflexant per treballar en pantalla.
D'acord. Per tant, les persones més adients, no, a portar aquest tipus d'ulleres serien les que treballarien, doncs, o les que utilitzarien força aquests dispositius. Clar, parlàvem ara de que sí que serveixen les ulleres amb filtre blau, no? Aquestes creences que tenim ara, doncs, que potser no perjudicava tant com sembla, però que en el fons, i pel que ens comentes, sembla que sí, però... Ara, justament que s'ha parlat bastant del tema, no, d'aquestes ulleres gratis, no, que proporcionava sanitat, que es podria, per exemple, beneficiar la població, estarien dins aquest tipus d'ulleres amb el filtre blau? Es podrien beneficiar, per exemple, aquestes persones, això?
Jo crec que això és un tema que en aquests moments està en el govern...
Encara no se sap, no?
En sanitat, i no se sap. Jo entenc, d'acord, que l'aplicació serà el 2025, amb la qual i no sabem si serà per tothom o si serà per un col·lectiu determinat, refereixo per edats o em refereixo potser per renta, no? Però és un tema que s'ha començat a parlar ara i és molt, molt recent.
Clar. Doncs Joaquim Greu, president del Col·legi d'Òptics i Optometristes de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per treure'ns aquests dubtes, i seguirem pendents de veure finalment què és el que passa amb això que comentàvem ara, i també, doncs, els efectes que tenen aquests filtres blaus i les ulleres i doncs, la gent que la porta. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Gràcies, que vagi molt bé.
Adéu, bon dia.
Les famílies catalanes gasten de media 2.708 euros por alumno a lo largo del curso escolar, que se encarece un 13% de media ahora en septiembre, que es cuando empieza otra vez. Son datos de la Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, que ha hecho una encuesta a un millar de familias de toda España y ha llegado también a otra conclusión. Cataluña está entre las tres comunidades donde las familias gastan más por el curso escolar después de Madrid y Valencia. Hablamos sobre el tema con el portavoz de OCU, Enrique García. Enrique, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Claro, estamos hablando de un nuevo inicio escolar, ¿no? Un nuevo curso. Y en ese aspecto muchas familias sufren lo que es este aumento de precios y los gastos que vienen sobre todo este mes, ¿no?
Sí, bueno, nuestra encuesta que venimos realizando con la misma metodología desde el año 2018, pues señala que de nuevo este año la vuelta al cole es la más cara de los últimos años. Hay una subida del 13%, muy significativa. El gasto medio en Cataluña se sitúa en 2.708, hay que aclarar que es un gasto anual por hijo, y que en relación con la vuelta al cole, que pues son los gastos iniciales, ¿no?, de este curso, que puede ser libro, material escolar, ropa, uniforme, la primera cuota al comedor y la cuota del transporte ruta cuando hay, pues superan los 500 euros. Y además hay que añadir una actividad que son las extraescolares, porque cada vez demandan más familias por las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral, y que es lo que este año ha empujado a que suba notablemente el gasto anual en la vuelta al cole.
Uh-huh. Además, este año, teniendo en cuenta que el vale escolar, ¿no?, ha pasado de ser de 100 euros a 60, pero que llega a más alumnos que no el año pasado, ¿no? En el año pasado era solo para alumnos de primaria, y en este caso, este año se ha ampliado también a secundaria. ¿Esto realmente ha servido un poco de ayuda para que las familias gasten un poco menos, o no?
Sí, sin duda, es un incentivo, y bueno, pues se nota, ¿no? Cataluña, por ejemplo, el año pasado ocupaba el segundo puesto en cuanto a comunidad más cara, pues este año es un poquito menos cara, en la supera la Comunidad Valenciana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El gasto también depende de la ratio en colegios concertados, públicos, privados, porque varía en función de cada comunidad autónoma. Claro. Ese porcentaje hace que el gasto sea más elevado, porque hay notables diferencias en cuanto al coste anual de la vuelta al cole en función del colegio. Uh-huh. Va de los 1.200 euros del colegio público, los 3.396 euros del colegio concertado, o llega hasta los 7.961 en el caso del privado. Como decía, esa ayuda, bueno, pues la extensión en definitiva, en el nivel de gasto influyen dos factores. Por una parte, esa ratio colegio público-privado, y por otra, la extensión de las ayudas que dan las comunidades autónomas, y que en el caso de Cataluña, al hecho de extenderse y llegar a más familias, pues es más beneficiosa, ¿no? En otras comunidades autónomas pues está más restringido, no llegan a todas. Y nosotros lo que señalamos precisamente es que pues hay un porcentaje elevado de familias que se encuentran en una situación económica que, aunque no cumplen determinados criterios de económicos para acceder a tipo de ayuda de libros y demás, se quedan ahí, y esa extensión generalizada pues creemos que es positiva.
Uh-huh. Todo esto además hace que crezca muchísimo más, ¿no?, el mercado de segunda mano, que muchas familias opten por comprar los libros de segunda mano y así también ahorrarse un dinero que pueden utilizar para otras cosas, ¿no?
Sí, esto lo hemos notado en por ejemplo, el descenso en la previsión de gasto de libros, ¿no? Aumentan los gastos escolares en 13%, pero el libro desciende, y esto es debido a esas circunstancias, ¿no?, a que cada vez más familias utilizan o hacen reutilización de libros, material de texto y uniforme. Esto se ha hecho toda la vida, que se compartía con el entorno más cercano, con los hermanos, con los primos, con los vecinos, pero ahora, gracias a la tecnología, pues se puede hacer con personas muy distantes a través de plataformas de venta de segunda mano, también a consumo colaborativo desde el punto de vista de la donación. Se pueden tener los libros gratuitos, el préstamo, pero y también se extiende la ropa, a los uniformes, el material escolar. Y esto, bueno, pues es una buena iniciativa, porque reduce notablemente el precio de los libros de texto. Y bueno, pues hace que esta auténtica cuesta de septiembre para las familias con hijos en edad escolar sea un poquito más suave.
Uh-huh. Además, llama la atención que muchos colegios sí que optan por esta opción, ¿no? Que al final, al inicio de cursos, cuando venden todos estos libros para los demás alumnos, pero aún hay muchísimas escuelas que no lo hacen y las familias tienen que buscarse la vida en ese aspecto y comprar los libros, o si no, recurrir a algún familiar o algún amigo para comprarlos de segunda mano, a no ser que también lo haga a través de estas plataformas online. Como tú comentabas, las matrículas, las cuotas, el comedor, los libros de texto y al final todo el material escolar es lo que acaba haciendo que suba muchísimo este gasto escolar en estos primeros meses de colegio. Y llama la atención, ¿no? Los libros se encarecen, eso sí, por debajo del 2%. Los últimos 14 años calculan que ha caído un 20% los libros de texto en papel, también por el auge de la digitalización, y el coste del comedor ha subido un 5%. O sea, realmente hablamos de un aumento generalizado en todos los aspectos.
Nuestros datos señalan que el incremento del comedor es mayor. Hablamos de un incremento que ronda el 16%.
Aún mayor, imagínate.
Efectivamente, bueno, esa caída en cuanto a los libros de papel se compensa con los libros digitales. Claro. Hay un gran debate, ahora mismo un debate pedagógico, ¿no?, en el que desde OCU pues respetamos los criterios de los profesionales y no entramos. Pero eso le corresponde a los profesionales. Lo que sí señalamos es que lamentablemente no hay un mayor ahorro con los libros digitales, ¿no? Se imponen determinadas condiciones de acceso, pues que prácticamente hacen que sea muy parecido el coste de unos y otros. Y en cuanto a los libros, sí que queremos señalar que gracias a mucha iniciativa de asociaciones de padres y madres que crean esos bancos de libros en los colegios, se reduce esta factura, ¿no? Por otra parte, bueno, pues hay que hacer un llamamiento a que se limiten los cambios de libros, que, bueno, porque no obliguen a que un libro se quede obsoleto y que tenga una vida útil más larga, ¿no? En ese sentido, desde OCU creemos que se deberían garantizar estas circunstancias.
Pues Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Esperemos que esta vuelta al cole sea lo más agradable posible, quitando pues la parte económica. Y el año que viene, a ver si podemos intentar reducir un poquito estos gastos y esta subida de precios. Muchísimas gracias, que vaya muy bien.
Gracias a vosotros, un saludo.
I si parlàvem de la tornada a l'escola, parlem també de la tornada a la feina després de les vacances, que pot comportar el que es diu síndrome postvacacional i produir-nos estrès, mal de cap o fatiga, fins i tot. Però com podem evitar aquesta sensació? Com podem fer-hi front aquests primers dies de feina? Doncs sobre el tema, perquè ens expliqui una mica els consells que hem de seguir si ens trobem, per exemple, en una situació difícil de feina i el fet de tornar-hi ens resulta complicat, en parlem amb la Dolors Líria, que és vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, especialitzada en psicologia, sobretot en l'àmbit laboral. Dolors, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, els que tenim la sort de que ens agrada la feina no tenim aquest problema, però en canvi hi ha gran part de la població que el fet de tornar un altre cop a començar amb la rutina, que es diu, doncs es fa molt costa amunt, no? Vull dir, costa moltíssim i provoca fins i tot estrès, mal de cap, fatiga i aquest síndrome postvacacional del que parlava, no?
Sí, fins i tot a les persones que ens agrada la nostra feina, si no hem aconseguit reparar suficientment el desgast natural, es pot costar. Però és veritat que si hi ha una situació difícil a la feina, lògicament, és un dels casos per les quals a vegades hi ha persones que els costa molt tornar. En qualsevol cas, si és degut a un problema organitzatiu o de relació a la feina, evidentment les vacances tampoc no poden fer miracles, eh? S'hauria de veure què és el que fan.
Quins consells podem seguir a l'hora de tornar a la feina si malauradament doncs, ens passa això?
Sí, bé, el primer és haver intentat el màxim possible reparar tot el desgast. Al màxim, en l'estil que cadascú li vagi millor, perquè hi ha les més actives que necessiten fer moltes coses, altres que necessiten fer menys per poder descansar i desconnectar, i qualsevol de les fórmules és bona, hem de trobar cadascú la nostra. Un bon consell, que no sempre es pot fer, si és possible, val la pena, és, sobretot si hem fet un viatge llarg, i cansat dos o tres dies abans de reincorporar-nos. En qualsevol cas, sempre és millor reincorporar-nos dos o tres dies després d'haver tornat de les vacances, per anar posant progressivament el cap en la tornada. I si és possible, que tampoc no ho és, començar a meitat de setmana, per exemple, perquè la primera setmana no se'n faci tan llarga.
Mm-hmm. Clar, tot això, per no col·lapsar aquest mes de setembre, és el mes més difícil a nivell laboral?
És un dels difícils, perquè, clar, evidentment, venim d'estar normalment molt bé, a tothom li costa, no?, prendre una altra vegada l'activitat. Portem uns ritmes molt accelerats, en general, en el món laboral, i, per tant, doncs el mes de setembre és molt difícil, sobretot si el mes abans de marxa de vacances han fet coses pendents.
Clar. I tot aquest pensament positiu, no?, que ens aconsellaves, no?, que sobretot doncs féssim aquestes pautes, és capaç, per exemple, una persona que es troba en aquesta situació, mantenir-ho durant tot l'any, o ho ha d'anar repetint i ha d'anar-ho treballant amb ell mateix?
Sí, efectivament, això s'ha de treballar. Les vacances de l'estiu no són la solució a tots els problemes ni repart per tot l'any. Ens ajuden a recuperar-nos del cansament d'una temporada llarga. Efectivament, aquesta temporada llarga que ara ens espera, hem de fer coses també per descansar, aprofitar els caps de setmana, intentar desconnectar en els moments d'oci i mirar de trobar petites satisfaccions en el dia, que no ho deixem tot per les vacances.
Exacte. Doncs Dolors Líria, vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i esperem que si alguna persona es troba en aquesta situació, que se li fa molt costaruda d'aquesta tornada a la rutina, doncs amb els teus consells puguin afrontar-ho de la millor manera. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bona tornada.
I de seguida parlem també de cirurgies plàstiques aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Manos arriba, Ben White.
22 robos. Más de $400,000 de pérdidas.
No ha mencionado a cuánta gente he matado.
Necesito tres hombres más.
Russell Crowe.
Yo iré.
Christian Bale.
Tu padre llevó a Ben Wayne a la estación.
El tren de las 3 y 10.
Cuando nadie quiso hacerlo.
El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde. En 13.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo.
Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en Opel.es.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos. Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles, frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo. Solo hasta el domingo 15, supertecnoprecios. En tienda, web y app del Corte Inglés. Consulta modelos y marcas participantes.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Un dels grans problemes en l'àmbit laboral és l'intrusisme existent que existeix en algunes professions, però aquest problema encara s'agreuja més quan es posa en risc la vida de les persones. Parlem, en aquest cas, del món de la cirurgia plàstica. I ara volem parlar de que la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica ha alertat que al voltant del 50% de les cirurgies estètiques no les fan cirurgians plàstics. Això comporta que els pacients tinguin uns resultats a vegades no desitjats o fins i tot atemptar contra la vida de les persones. A més, una enquesta difosa als més d'un centenar de professionals amb aquesta especialitat a Catalunya revela que el 90% han hagut de corregir algun tractament o intervenció realitzada per algun d'aquests metges sense les competències necessàries. Sobre el tema, perquè ens doni l'opinió al respecte i perquè ens expliqui el per què, les causes, no, de tot plegat, en volem parlar amb el doctor Jordi Mir, que és vocal de cirurgia estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Doctor, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, estem parlant d'una problemàtica i que al cap i a la fi tampoc està a les mans dels pacients saber amb exactitud que s'estan realitzant tractaments amb gent realment no especialitzada en aquest àmbit, no?
Efectivament. I per això, des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reconstructiva i Estètica, busquem que la població estigui més informada, que tingui més informació, no? Aquesta campanya té dos objectius. Una banda, que hi hagi més informació a la població sobre aquesta situació i que la població sàpiga on pot buscar un cirurgià plàstic. Hi ha diversos llocs, però dos molt bons són la Societat Catalana, la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora Estètica i la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, si està a província de Barcelona o de la província on estigui. Allà, en aquestes webs, per ser-hi, necessita el títol de metge i també el títol oficial d'especialista en cirurgia plàstica. Paral·lelament, també busquem un canvi legislatiu que acabi amb aquesta intrusió, no? Perquè amb l'enquesta que es va fer en el darrer congrés del Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, el 90% dels cirurgians plàstics vam manifestar que havíem hagut de corregir un procediment realitzat per un metge sense títol, no? I llavors això té dues conseqüències importants. Una és aquesta, la dels mals resultats, la necessitat d'una altra cirurgia, i també, en segon lloc, però potser més greu, és les grans complicacions que pot haver-hi al darrere d'una cirurgia estètica. La cirurgia estètica es banalitza i pot tenir greus complicacions, incloent la mort.
Exacte. Perquè tot això, a més, està passant tenint en compte que l'existència de màsters en cirurgia estètica agreugen també aquesta confusió, no?, de la població sobre la informació que reben a l'hora de buscar algun professional que realitzi, doncs, aquestes operacions. Sí que és cert que aquestes formacions, podem dir, que acostumen a ser d'un any màxim, no aporten realment ni la formació ni tampoc els coneixements necessaris per tractar aquestes possibles complicacions, no?, que vostè ens comentava, i al final doncs és una mica enganyifa, no podem dir. Aquest màster no conclou que al final el professional sigui realment un especialitzat en la matèria.
Efectivament. Els cirurgians plàstics catalans estem indignats amb els màsters en cirurgia estètica. Pensem que és un disbarat pretendre que un màster que dura 3, 6 mesos, un any, pugui assemblar-se al que és la formació d'un cirurgià plàstic, que és una formació com a mínim de 11 anys, és a dir, 6 de llicenciatura en medicina i 5 d'especialitat en cirurgia plàstica. Però és veritat que aquest món és un sector que és molt atractiu a nivell econòmic i això genera, doncs, tota aquesta sèrie de màsters que ens indiquen.
Mm-hmm. És un dels mons amb més intrusisme professional?
Sí, jo penso que sí. Indubtablement hi ha factors que ho afavoreixen. Un és aquest que dèiem, que és un sector atractiu a nivell econòmic, un sector que mou molts diners. Un altre és l'auge que té actualment la cirurgia estètica a la nostra societat, perquè tots volem estar millor per la imatge, per la importància que se li dona a la imatge. I també perquè ho tenen relativament fàcil en la legislació actual, perquè a l'Estat, qualsevol metge pot fer una operació d'estètica. És un fet increïble, però que és així.
Clar, i tot això per part de cara als pacients, no? Per exemple, un pacient que vol anar a fer-se una operació estètica, quins passos ha de seguir per tal d'assegurar-se de que aquella persona és un professional?
Molt bé, mare, aquesta és una pregunta molt bona. El que ha de fer un pacient és, per fer-se una operació de cirurgia estètica, és buscar un cirurgià plàstic i estètic. Tots els cirurgians plàstics tenen la títol de cirurgià plàstic, estètic i reconstructiu. I on pot trobar un especialista en cirurgia plàstica? A Catalunya aproximadament som uns 150 i ens pot trobar o a la web del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona o a la web de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica. Allà tots els que hi són són cirurgians plàstics amb títol oficial. Per què? Perquè per ser-hi es demana no només el títol de llicenciat en medicina, sinó també el títol de cirurgià plàstic. Jo també recomano que quan un es vol operar de cirurgia estètica, visiti a més d'un metge. Visiti a dos o tres cirurgians plàstics titulats i amb el que li doni més confiança, doncs endavant.
Mm-hmm. D'acord,
també,
perfecte.
També, Marc, disculpa, una altra cosa molt important és el cirurgià plàstic t'explicarà complicacions de l'operació, te les explicarà. Desconfiem d'aquells metges que ens diuen que són cirurgians estètics, que no es presenten com cirurgians plàstics i que no et parlen de complicacions, que et parlen de que tot sortirà perfecte. Perquè nosaltres treballem perquè tot surti el millor possible, però el 100% no existeix.
Exacte. Doncs, doctor Jordi Mir, vocal de Cirurgia Estètica de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, moltíssimes gràcies per ajudar-nos en aquest aspecte, no?, obrir els ulls, no?, per tothom qui vulgui realitzar-se alguna operació estètica i saber en aquests moments què és el que s'ha de fer, no?, per tal de no trobar-nos en aquesta situació i que puguem patir, no?, i tenir en aquest aspecte algun contratemps amb la nostra salut. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, gràcies per ajudar-nos a difondre aquesta notícia i a informar a la població. Estem molt agraïts.
Gràcies. I ara volem parlar de que a Espanya un de cada tres joves declara que li agradaria dedicar-se a la creació de contingut. Un de cada deu, a més, ja ho està intentant. I és que avui els nens i els joves prefereixen ser youtubers a no pas ser astronautes, com passava uns anys enrere. Cada vegada hi ha més joves que veuen la creació de contingut com una possible carrera professional i els influencers són els seus ídols, els seus referents en molts aspectes, a més també perquè són percebuts com a persones que gairebé sense esforç o fins i tot de manera per divertir-se, podem dir, guanyen grans quantitats de diners. Tot això, avui en volem parlar amb el professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la Universitat Oberta de Catalunya, el Ferran Lalueza. Ferran, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, tot això, el fet de que costi poc, no?, a nivell d'esforç, que sigui divertit i que sigui percebut d'aquesta manera, aviva el fet de voler ser com ells, no?, el fet de tenir-los com a ídols i imitar els seus gestos i seguir el seu camí, no?
És exactament així. Avui en dia, pels nens, pels adolescents, les persones que més segueixen, que més admiren, que són considerats el seu ídol, són bàsicament creadors de continguts a les xarxes socials, això que anomenem influencers. I per tant són els seus referents. I com a referents que són, és lògic que els més petits els vulguin imitar, igual que fa uns anys doncs podien voler imitar potser a un futbolista o a un cantant, o un actor, una actriu, i per tant doncs són persones que es converteixen en ídols i que generen aquesta voluntat d'emular-los. Però la diferència amb altres famosos és que, en el cas dels influencers, moltes vegades, encara que en realitat no sigui així, són percebuts, com tu molt bé ho explicaves fa un moment, com a persones que no necessiten fer un gran esforç per guanyar una gran quantitat de diners, no? Que de fet el que fan bàsicament és allò que ens agradaria fer tots, fer coses divertides, fer coses que ve de gust fer, com anar a un bon restaurant, com anar a la desfilada de moda, com participar en un esdeveniment. Són coses que qualsevol de nosaltres, doncs, ens hi tiraríem de cap si ens hi convidessin, i ells ho han convertit en una manera de guanyar-se la vida, i en alguns casos de guanyar-se-la molt i molt bé. Per tant, tot i que insisteixo, en realitat la vida de l'influencer no és tan maca com la pinten ells mateixos o com ens puguem imaginar nosaltres, però la percepció és aquesta, i sobretot pels més petits, que no tenen el context i tota la informació. I de la confluència d'aquests dos fets, de la voluntat d'imitar els seus ídols i també de la percepció que la seva feina és molt gratificant, molt satisfactòria, i molt poques coses aconsegueixen guanyar-se la vida molt i molt bé, doncs de la confluència d'aquests dos factors, com dèiem, és natural que molts dels nostres nens vulguin ser influencers.
Mm-hmm, clar. Passa moltes vegades, no?, i sobretot a través de les xarxes socials, que es mostra realment el que la gent vol que es mostri, però realment no veus tot el que hi ha darrere, no? Sí que és cert que influencers d'aquests moltes vegades diuen que sí, que treballen molt, però la realitat, amb segons qui, no?, és una altra i és ben diferent. Però tot i així, sempre hi ha hagut influencers, no? Vull dir, sempre hi ha hagut gent amb la qual els més petits sempre s'han fixat i sempre han volgut, doncs, ser com ells en un futur, no? Però sí que és cert que els de la generació Z, i això, doncs, és una de les dades també que ens doneu vosaltres, és que confien més en aquestes ressenyes, per exemple, que posen a internet o sobre algun determinat producte, els influencers, que no pàgines, no?, de productes fets per altres persones o d'altres experts o entesos amb el tema, que els hi transmeten més confiança als influencers aquests, quan a vegades potser no mostren tot el que haurien de mostrar a través de xarxes, no?
És exactament així. De fet, els més joves, i això és un fet que qualsevol que tingui fills adolescents ens donarà la raó, passen moltes hores a les xarxes socials. Estan molt captivats per tot el contingut inacabable, no? L'escrol aquest infinit que tu vas passant d'un vídeo a l'altre i no s'acaba mai. Estan molt captivats per aquest món i, per tant, hi passen moltes hores. Això genera que realment les persones a les que segueixen es converteixin en prescriptors molt rellevants a l'hora de prendre decisions, per exemple, decisions de consum, no? I efectivament fan més cas a aquests influencers que no pas a altres persones que puguin ser considerades potser fins i tot molt més expertes, o les pròpies marques que parlen dels seus productes, etc. I per tant, doncs, amb aquests influencers es crea una... Clar, el fet de seguir-los de manera, diguem-ne, tan propera, no?, en el seu dia a dia, genera una sensació de que són persones molt del teu entorn més personal, més íntim, i això fa que les seves recomanacions, les seves prescripcions, tinguin un impacte molt més gran que si ens ho diu algú que considerem un desconegut. Òbviament, aquesta percepció de que són persones properes a nosaltres és també falsa, no? Són com persones...
Clar,
igual que
és com s'han creat el personatge, no, diguem?
Exacte, hi ha centenars de milers, o fins i tot milions de persones que les segueixen, i òbviament la interacció que poden tenir amb els seus seguidors és pràcticament nul·la. Però són prou hàbils per aconseguir aquesta percepció que realment són algú molt semblant a tu, molt proper a tu, que el coneixes molt bé, i òbviament la seva influència des d'aquesta perspectiva és molt més efectiva.
Uh-huh. A l'hora de la salut, tant mental, no?, com física, d'aquests nens i nenes, quins riscos podem trobar o quines patologies poden anar sortint a causa d'això?
Val, aquí hi ha un factor que hem de tenir en compte, i és que alguns d'aquests influencers, sobretot els influencers que tenen més impacte en els nens i en els adolescents, ells mateixos són nens i adolescents. I això és un fet una mica contradictori, perquè les xarxes socials tenen unes normes d'ús que estableixen que a partir dels 13-14 seria l'edat òptima per poder fer un ús d'aquestes xarxes socials, edat que ja alguns experts que considerem segurament massa baixa, no? Però en qualsevol cas, diguem-ne que la normativa, tant la normativa legal com la normativa de les pròpies xarxes, estableix aquest mínim d'edat per ser-ne usuari, però en canvi, a vegades, a través dels propis pares o els tutors dels més petits, nanos que no tenen aquesta edat ni de control, no?, que tenen 8, 10 anys, o fins i tot comencen amb 3, 4 anys, doncs ja s'han convertit en influencers. Aleshores, si estem parlant d'influencers menors d'edat, i particularment quan són d'una edat tan curta, tan reduïda, òbviament això pot generar disfuncions importants. La primera és que tot el temps que dediquen a crear continguts per les xarxes socials, ja ho hem dit abans, encara que sembli que és una feina molt, molt tranquil·la, molt divertida, darrere hi ha moltes vegades hores i hores de rodatge i de repetir coses i de buscar la imatge perfecta i de dedicar molta estona, doncs, òbviament, aquest temps que dediquen a crear continguts no el dediquen a fer altres coses que poden ser essencials per al desenvolupament d'un infant, no? Uh-huh. Activitats lúdiques, socials, formatives, de tot tipus. Per tant, aquí ja tindríem un primer problema. El segon problema és que els valors que configuren l'entorn de les xarxes socials no sempre són modèlics. Són, a vegades, valors vinculats al consumisme, a una primacia dels valors estètics per damunt dels valors de la persona, i a un món que té molts components de frivolitat, i per tant, diguem-ne, que estan, per dir-ho així, contribuint a un món i deixant-se influir per un món que és un punt de vista dels valors, per un infant o per un adolescent, ja podem considerar que no seria modèlic.
A més...
Jo volia afegir que, a més, el fet de, en tan poca edat, considerar-se ja persones famoses, que són molt reconegudes, mm-hmm, que són afalagades, això pot generar una percepció del món que, en el moment en què aquestes persones... Perquè, clar, la fama de les xarxes socials és força efímera, té de caducitat, i particularment quan són nanos tan petits que d'aquí dos dies ja no seran els mateixos, per dir-ho així.
Exacte.
Doncs, clar, acostumar-se a fer-se, per dir-ho així, addictes a la fama, pot comportar conseqüències psicològiques molt negatives en el moment en què ja no tinguin aquest èxit, no tinguin aquest reconeixement, i el nombre de likes que obtenen es redueixi de manera dràstica.
Clar, precisament d'això t'anava a parlar, no? Perquè no només parlem del fet d'estar enganxats a les pantalles, no? Sinó d'aquesta fama, d'aquests likes, no? Aquesta dependència dels likes i d'agradar a la gent, i també dels diners, perquè al final és un món que està tot envoltat de bastants diners, no? Perquè es guanyen força bé la vida, i en aquest cas, doncs, també es pot acabar convertint, no?, en una obsessió, no? Suposo que aquí la família i els pares, si parlem d'aquests infants, doncs tenen un paper fonamental, no?
És així. De fet, nosaltres hem analitzat els nens i les nenes influencers, i la major part dels que estan actualment en el top, no?, del rànquing dels que tenen més seguidors i aconsegueixen més ingressos econòmics, són nanos que van començar de molt, molt, molt petits, alguns fins i tot amb 3 o 4 anys, com dèiem fa un moment. És lògic pensar que no és viable que un nen d'aquesta edat pugui convertir-se en influencer si no és, no només amb la complicitat dels seus pares o tutors, sinó, jo diria, més que amb la complicitat, en alguns casos fins i tot amb la instigació d'aquests pares o tutors. Clar, el problema, per una banda, és que efectivament alguns guanyen molts i molts diners, i quan això succeeix, el que passa és que la sensació que tenen aquests pares és que cada moment que el seu fill no està creant continguts estan perdent una fortuna, no? Perquè quan fan coses guanyen tant, si no estan fent res sembla que estiguin perdent aquí una milionada, i això òbviament pot potenciar l'explotació, o a vegades l'autoexplotació, d'aquest nen influencer. I per altra banda també hi ha l'extrem contrari, que és tots aquests nens que abans ho deies quan començàvem l'entrevista, no?, que estan somiant amb ser influencers i prefereixen, mm-hmm, dedicar-se a això que a qualsevol altra cosa, no són conscients que al final els que aconsegueixen guanyar-se la vida amb aquesta activitat són una minoria molt, molt, molt petita, i que en conseqüència el més normal és que s'hi dediquen molt de temps a intentar posicionar-se com a nous influencers, el resultat no sigui un altre que una absoluta frustració.
Clar. Clar, i tot això sent nens i sense que hi hagi realment una legislació per protegir aquests menors, oi?
Efectivament, el gran problema aquí és que hi ha un buit legal que permet que es produeixin aquestes situacions que en definitiva són situacions de desprotecció per als més vulnerables, en aquest cas per nens i adolescents. Oficialment, per sota dels 16 anys no es pot treballar. La legislació del nostre país ho estableix clarament, i fins i tot la normativa internacional vinculat també als drets de la infantesa. El que passa és que en el món, per exemple, de l'espectacle o de l'esport, hi ha normativa específica que permet que nanos de menys de 16 anys puguin, amb moltes garanties, molt proteccionistes, puguin desenvolupar una activitat professional retribuïda, no? I, per tant, això està contemplat per la llei i està establert quines són les limitacions d'una manera molt estricta. En el cas dels influencers, en canvi, això no passa. I no passa perquè, d'alguna manera, s'entén que el que fan els nens influencers bàsicament és mostrar el seu dia a dia, com si no fessin cap cosa especial, sinó simplement ells farien això, doncs simplement ho mostren als seus seguidors. Però la realitat no és aquesta. La realitat és que, per una banda, fan coses molt específiques que no farien de manera natural, i en alguns casos, quan treballen per marques, és molt evident, no?, perquè treballen amb guions i amb pautes molt, molt concretes, però és que, a més, si no fos prou evident, es guanyen molt bé la vida, aconsegueixen uns ingressos molt considerables, i, per tant, és molt difícil que algú pugui imaginar que això no és una activitat laboral, que no és una activitat, si genera ingressos i els obliga a actuar seguint les pautes que els donen, diguem, els seus clients o els seus caps, doncs, òbviament, això és una cosa que podem identificar molt clarament com a activitat laboral. Però, en canvi, amb aquest subterfugi, no?, de que, bueno, en realitat no estan treballant, estan divertint, estan fent coses que als nens els agrada fer, etcètera, etcètera, doncs s'aprofita aquest buit legal perquè aquests nens continuïn desenvolupant aquesta activitat sense la protecció que seria desitjable pels seus drets.
De fet, fins fa relativament poc, ara que comentaves això de la publicitat, no?, de les marques, es va fer obligatori, no?, una de les normes que es van començar a implementar també era que s'indiqués que quan s'estigués fent alguna publi s'anunciés, no?, que posen, doncs, el nom aquest de publi, no?, per alguna publicitat que estan fent, però fins ara no es feia això tampoc. O sigui que almenys sí que és cert que hem avançat una miqueta, no?, amb aquest aspecte i sabem quan estan fent publicitat d'alguna cosa. A tot això, aquí realment qui és el gran beneficiat, diguem? Les xarxes socials o qui?
El gran beneficiat en aquest joc sempre són les xarxes socials, que són grans empreses tecnològiques que treuen el màxim suc dels creadors de continguts i també els usuaris que segueixen les persones que creen aquests continguts anomenats influencers. Les xarxes socials, sense mullar-se, per exemple, en aquest tema que estàvem comentant dels nens, el que fan les xarxes socials és passar la pilota als pares o tutors. És a dir, si un pare vol compartir imatges dels seus fills, com té la pàtria potestat, i això inclou els drets d'imatge, doncs pot fer-ho. Si això resulta que acaba perjudicant el nen, doncs clar, la culpa és dels pares, no? Però és que resulta que aquest nen influencer que atrau l'atenció de milers o milions de persones, doncs qui aconsegueix un rèdit perquè obté les dades d'aquests milions de persones i també ven aquestes dades als anunciants perquè puguin desenvolupar la seva activitat publicitària, doncs acaba sent la xarxa social. Per tant, és veritat que els influencers, alguns influencers, és que realment es posicionen com a persones que tenen molts seguidors i generen molta implicació en aquests seguidors, poden aconseguir un benefici econòmic, és cert, però res comparat amb tots els que ho intenten i es queden pel camí, que són la immensa majoria, i res comparat amb els ingressos que el contingut que generen aquests influencers aporten a les pròpies plataformes digitals a les xarxes socials.
Doncs, Ferran Lalueza, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos aquest cop de realitat, no?, per tots els nens i famílies que estiguin escoltant això i que realment, almenys s'hi dediquen, que siguin conscients, no?, de tot el que hi ha darrere, de les possibilitats i de tot el que comporta, no?, que al final doncs veuen només una cara i s'ha de veure doncs tot el conjunt i saber realment en què consisteix tot plegat. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Ha estat un plaer. Fins la propera.
Aquests dies ens fèiem ressò de la major importància que a partir d'ara es començarà a donar tant per part de les famílies com per part de pediatres a les pantalles i a l'ús que els infants i joves fan d'aquestes. Una dada que precisament està relacionada és que els menors espanyols passen més d'una hora i mitja diària a TikTok i alguns ja ho assenyalen fins i tot com el seu cercador preferit per davant de Google. Per tant, estem parlant de que molts menors ja utilitzen aquesta xarxa social com a cercador d'informació per davant d'altres, no? D'altres potser més o menys fiables o d'altres que la gent adulta utilitza més. el TikTok per davant de Google. Aquesta seria el tema, no?, que crida l'atenció. En parlem sobre el tema precisament amb la Emily Laurenson, de comunicació i manager de Custodium. Emily, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando de pantallas, del uso que los jóvenes y adolescentes o niños hacen sobre el tema, y sobre todo llama la atención, ¿no?, estas noticias que estamos recibiendo de que pasan más de una hora diaria en TikTok y que ya consideran esta red social como una aplicación en la que informarse, ¿no?
Sí, absolutamente, así es. Porque TikTok hoy en día no es solo una red social, sino es mucho más, porque tú puedes llegar a encontrar mucha información también, sino hay otras cosas en TikTok, por ejemplo, puedes hacer la compra, hay TikTok Shopping, etcétera. Entonces es un poco una red social que ya hace más que solo entretenimiento, ¿no?
Es la red social más utilizada entre estas franjas de edad, ¿no?
Sí, exactamente. Que, bueno, según qué edad, por ejemplo, los más chiquititos quizás no lo usan tanto, pero entre niños de 7 a 18, pues sí es la red social más utilizada. Uh-huh. Y de lejos.
Sí, de hecho, hay siempre polémicas alrededor de TikTok. Y en marzo se lanzó una nueva aplicación en España y en Francia también, que se llamaba TikTok Lite, ¿no? Pero que la Unión Europea prohibió su uso porque los usuarios ganaban recompensas a través de ella. En este caso sería esto pues un ejemplo, ¿no?, de como que los niños y adolescentes se verían un poco, podemos decir, estarían demasiado sumergidos dentro de la aplicación, ¿no? Y tendrían quizás adicciones a raíz de ella. ¿Podemos decirlo así o...?
Bueno, dado que en este caso el de TikTok Live les daban una recompensa lo más que lo vieron, entonces, claro, ya TikTok en sí, normalmente, la versión normal, hablamos, esto ya es un algoritmo que está diseñado para crear adicción, porque este algoritmo conoce lo que a ti te gusta, conoce lo que a ti te hace seguir mirando, en donde ya te crea una cierta adicción. Ya al dar una recompensa monetaria para seguir viendo, pues esto sí está claro que generaría quizás problemas, sobre todo en los niños que no tienen el cerebro tan desarrollado como adulto, ¿no?
Claro. Claro, y hablando precisamente de esta fuente de información, ¿no?, más por delante que no como entretenimiento, también podría afectar a estos niños, ¿no?, porque al final en TikTok todos tenemos acceso, todos podemos subir noticias, información, puede ser falsa o puede ser real, y también pues hay estos peligros, ¿no?, imagino.
Sí. Porque vivimos ahora en una época de información que no es solo que la información viene de una fuente fiable, sino también de las opiniones de la persona.
Claro.
Las opiniones de las personas también cogen como una importancia que quizás en el pasado no tenían tanto. Pero ahora en redes sociales cualquier persona puede opinar y entonces cualquier persona también puede pensar que es válido, ¿no?
Uh-huh.
Y esto, por bueno, es que nos permite compartir opiniones y ver otros puntos de vista, esto también es importante, pero también puede ser un peligro en que lo que vemos, pues pensamos que es lo normal o pensamos que es real, sobre todo porque vivimos un poco en nuestra burbuja, nuestro algoritmo nos conoce, entonces nos sirve contenido que piensa que es adecuado para nosotros solo.
Exacto, hablabas del algoritmo y del hecho de mostrarnos realmente lo que saben que nos va a gustar, lo que saben que nos interesa, referente a nuestras opiniones, a nuestros gustos. O sea, hablamos de una información, ¿no?, podemos decir, que nos va al dedillo, ¿no?, como se dice, o sea, personalizada, y que no nos deja tampoco ver mucho más allá. ¿A qué se debe este cambio de que TikTok incluso vaya por delante de Google en lo que es un buscador de información?
Bueno, al final el contenido en vídeo es mucho más fácil de entender, ¿no? Cuando tú escuchas a alguien o ves a alguien explicando, pues es más digestible que estar leyendo un blog o lo que sea. Entonces esto ya pasó un poco con YouTube, ¿no? Que quizás la gente de millennial o un poco por arriba, las generaciones como 30 plus, lo hubieran hecho por YouTube, una búsqueda. Pues ahora la gente lo mira en TikTok porque es fácil. Tú encuentras muchos vídeos que son muy aptos a la búsqueda que tú estás haciendo y tienes un vídeo personalizado a ti y también entonces está mucho más corto el vídeo, ¿no? Entonces tienes la información en 30 segundos.
Uh-huh. Esta inmediatez, ¿no?, de la que tanto se habla hoy en día, que lo queremos todo ya y no podemos esperarnos, pues supongo que esta rapidez, ¿no?, y esta precisión serían uno de los motivos, ¿no?, que estaría favoreciendo en este caso a TikTok. Claro, hablábamos de esta rapidez, de esta personalización, ¿no? Pero el hecho de que detrás de cada vídeo, detrás de cada información, haya una persona, puede ser que también lo acerque mucho más al receptor en este caso, crea mucha más confianza, tanto para bien como para mal.
Sí, también, porque al final creemos mucho a la gente normal, ¿no? Decimos, es como en vez de fiar a una persona que con quien no tenemos ninguna relación porque está en el gobierno o está en una posición de poder, decimos, creemos mucho más a lo que podría ser nuestro vecino, lo que podría ser nuestro amigo, porque lo vemos como una persona normal, corriente, como yo.
Uh-huh.
Entonces, bueno, es lo que he dicho, que por bien y por mal...
Sí.
Que esto nos hace acercar entre nosotros, que está bien que compartimos opiniones, pero también puede ser un peligro, sí.
Exacto. El mundo digital está claro que sigue creciendo, que continuará también creciendo aún más, y la variedad de formas también van a crecer, la variedad de aplicaciones, de informaciones y todo a nuestro alrededor. Así que esto es una realidad, no nos queda más remedio que adaptarnos. Pero siendo conscientes, ¿no?, y viendo realmente lo que es bueno y lo que no. Muchísimas gracias, Emily, por hablar con nosotros y por contarnos esta realidad de los niños y jóvenes de hoy en día, ¿no?, que se informan a través de TikTok. Gracias.
Un placer. Adiós.
I en uns minuts descobrim un nou mecanisme per millorar la qualitat del son de pacients amb trastorns d'aquest tipus. Ho expliquem aquí, al matí del cap de setmana.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Septiembre, el mes en el que los recibos de las vacaciones, el gimnasio y los libros de texto se juntan para darle un golpe a tu cuenta corriente. Pero no todo es tan malo. El mejor plan del fin de semana es gratis.
Como bola.
En Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un poquito de agua, por favor.
Este sábado, Real Sociedad, Real Madrid.
Ha sido gol de milagro.
El domingo, Girona, Barcelona. Atlético de Madrid, Valencia.
Mira, mira, mira.
Y el gran premio de Fórmula 1 de Azerbaiyán.
Mira cómo sale, mira cómo sale.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
La gent que pateix trastorns del son ho pateix i molt. Per això s'ha creat una càtedra per millorar la seva qualitat de vida. La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten l'atenció necessària a la seva qualitat del son, quan des de la perspectiva científica reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i al nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca, en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, la paràlisi, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tant com dormim, estarem protegits front a la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i aquí a la postra, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada, en aquest cas?
Doncs, la veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que prop d'un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida igualment a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests abusos de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els hi pot aportar avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment, dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, pogués estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part doncs d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats de l'àmbit de ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etc, que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no?, on tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
I ara parlem d'una primera sentència a Barcelona que ha anul·lat una sanció a un propietari per no oferir un lloguer social. El jutjat de Barcelona ha deixat sense efecte una sanció de 25.000 euros després d'entendre que la propietat no tenia cap vincle contractual amb un llogater. En parlem sobre el tema amb el José María Español, que és advocat. José María, muy buenos días.
Buenos días, Ar.
Claro, se trata de una legislación, ¿no?, y al final de un discurso a favor de sancionar a los propietarios y grandes tenedores que no ofrecen alquileres sociales, ¿no?
Sí, es decir, la normativa autonómica que tenemos actualmente en Cataluña prevé que un propietario que sufre una ocupación, para empezar o para poder empezar el proceso judicial que acabe recuperando la posesión de la vivienda, tiene que hacer un ofrecimiento de alquiler social al ocupa. Entonces, ¿qué está haciendo la Generalitat? Esta norma estaba en vigor desde el año 2015, pero limitado a inquilinos, o sea, arrendatarios, a personas que habían firmado un contrato de alquiler, y a deudores hipotecarios. Ya el año 2019, en el decreto ley 17-19, 23 de diciembre, ya ampliaron a los ocupas esta obligación de alquiler social. Este decreto ley fue declarado inconstitucional el año 2021 a raíz de un recurso que habían presentado 50 diputados del Grupo Parlamentario Popular. ¿Qué ocurrió? Que la Generalitat, posteriormente, el 3 de marzo del año 22, aprueba otro decreto ley, copiando y pegando el decreto ley, haciendo un corta y pega del decreto ley 17-19 que había declarado la inconstitucionalidad de la obligación de hacer el ofrecimiento de alquiler social a los ocupas, y reitera esta obligación. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la Generalitat se está dedicando a presentar y a multar a propietarios cuando detecta quien no ha hecho el ofrecimiento de alquiler social a los ocupas.
Claro.
Sanciones que llegan hasta 25.000 euros, como ha sido este caso.
Exacto. Y aquí algo que llama la atención es que se trata de ocupas, ¿no? Que al final es ocupación, sí. y también...
ocupación ilegal, es decir, exacto, inconsentida por el propietario. Es decir, que el Constitucional, el Tribunal Constitucional, lo que dijo en la sentencia de enero del 21, vino a decir, oiga, usted no tiene competencias comunidad autónoma ni en materia de arrendamientos ni en materia de derecho procesal. Es decir, usted no puede, comunidad autónoma, impedir a un particular o a una empresa o un gran tenedor acudir a la administración de justicia y presentar una demanda requiriéndole el cumplimiento de una serie de requisitos. Con lo cual, lo que viene a decir el juzgado contencioso, es decir, oiga, no me compare usted un ocupa, es decir, alguien que le ha dado una patada a la puerta a una propiedad que no es suya, con un consumidor, es decir, con alguien que ha firmado un contrato, pues con el banco, con un propietario, con un centro comercial, con una tienda de electrodomésticos. Son situaciones, y evidentemente no son situaciones análogas o perfiles análogos. El de un ocupa, o sea, alguien que entra sin el consentimiento del propietario a una vivienda, con el de él, con la persona que ha firmado un contrato.
Y hablando de la ocupación, precisamente la sentencia aprovecha también para criticar, ¿no?, que se considere a una persona ocupante como usuaria. A partir de este expediente, al fin y al cabo, van a caer también muchos otros, ¿no?, a través de esta sentencia.
Sí, porque estamos recurriendo, es decir, a los despachos nos están viniendo pues pequeños, digamos, la figura del gran tenedor, pero que son, no deja de ser que son pequeños propietarios que, bueno, pues acumulan pues 5 viviendas. Pero claro, hemos de tener en cuenta que la figura del gran tenedor se considera con independencia de la situación, de las cargas que pueda tener esa vivienda. Es decir, la ley en España te dice, oiga, usted es un gran tenedor porque tiene 10 pisos y si está en una zona tensionada, 5 en Cataluña. Muy bien, pero no tiene en cuenta que esos 5 pisos pueden estar hipotecados. Es decir, que eso lo hemos de tener en cuenta. Con lo cual, el problema que está surgiendo es que a raíz de estas sanciones que están viniendo, pues hasta que estamos recomendando al cliente, hombre, intente pagar preventivamente, es decir, para que no genere intereses, pero evidentemente lo que tenemos que hacer es recurrir primero en la vía administrativa y después acudir al contencioso administrativo, porque evidentemente tenemos hasta ahora sentencias del Tribunal Constitucional y de tribunales europeos que evidentemente garantizan al propietario su derecho a recuperar la vivienda sin necesidad de tener que hacer ningún ofrecimiento de alquiler social ni tener ningún obstáculo procesal para tener que acudir a la administración de justicia a reclamar en definitiva lo que es suyo.
Y en este tipo de situaciones, como por ejemplo esta, ¿no?, esta primera sentencia, en este caso no hay nada, no hay contrato de alquiler, ni nada, ¿no? Claro.
No, esto es un ocupa. O sea, lo que viene a decir la sentencia es que ya de hecho el Código Civil, o sea, tenemos dictámenes del Consell de Garanties Estatutàries, que ja viene a decir que incluso tenemos en el Estatut de Catalunya, en el Estatut d'Autonomia, tenemos reconocido que que la posesión, que después evidentemente ha legislado en la normativa civil autonómica, que la posesión ilegal no puede generar ningún derecho al ocupante. Estamos hablando de un ocupa, de alguien que ha entrado sin autorización, claro, sin consentimiento del propietario en una vivienda que es ajena. Es decir, evidentemente esa acción la tenemos regulada en el Código Penal. Lo que pasa que es verdad que los tribunales, a raíz de la legislación que estamos teniendo, es de la interpretación de la norma que estamos teniendo, pues evidentemente están despenalizando prácticamente la comisión de este tipo de delitos, o sea, el de allanamiento de moradas, evidentemente cuando te entran en tu domicilio, pero en caso de que te entren en una segunda residencia pues ya sería pues lo que se llama una usurpación, ¿no? Es decir, cuando te afecta a un gran tenedor. Con lo cual, el problema que nos estamos encontrando es que estamos ante un delito. Pues estamos ante un ocupante que evidentemente la Generalitat aquí lo que te está interpretando es que tú a ese ocupante le tienes que hacer un ofrecimiento de alquiler social, es decir, le tienes que ofrecer un alquiler antes de poder presentar una demanda para recuperar la vivienda que te está siendo ocupada. Entonces, sí, por ahí el juzgado contencioso lo que venía a decir, oiga, este señor ni es un usuario ni es un consumidor, no me alegue usted, Generalitat, el código de consumo, porque evidentemente no podemos aceptar esta interpretación que nos está haciendo.
¿Y cómo es de importante este tipo de sentencias? ¿Qué importancia va a tener a partir de ahora?
Primero porque, se están recurriendo todas estas sanciones de la Generalitat. En segundo lugar, está dejando en evidencia, una vez más, una normativa autonómica que no tiene ni pies ni cabeza ni tiene parangón en ningún estado democrático en Europa. Es decir, no tenemos un ejemplo similar o idéntico en que sancione a un propietario por querer recuperar la vivienda que le está siendo ocupada. Es decir, entonces, a partir de aquí, ¿con qué nos encontraremos? Evidentemente, con que el propietario que estaba dudando en recurrir o no, evidentemente va a recurrir, y esto al final lo vamos a acabar pagando todos los ciudadanos, por un motivo, porque la Generalitat está cobrando estas sanciones y la Generalitat va a tener que devolver todas las multas que ha cobrado, evidentemente con intereses, y teniendo que asumir los perjuicios que cause o que haya causado al gran tenedor, o sea, al propietario de la vivienda ocupada. Uh-huh. Y eso es lo que hemos de tener en cuenta. ¿De acuerdo?
Pues,
con lo cual, al final, sí, esta interpretación de la Generalitat nos va a acabar costando a todos tener que pagar esta política totalmente equivocada de la Generalitat hasta ahora en esta materia.
Uh-huh. Pues José María Español, abogado, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos su punto de vista sobre este tema, ¿no? Sobre esta primera sentencia que anula una sanción a un propietario por no ofrecer un alquiler social. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Mar.
Tres de cada quatre menors d'edat han patit algun episodi de violència sexual a l'àmbit digital, segons les conclusions de l'estudi Violència sexual contra la infància i l'adolescència a l'àmbit digital dut a terme per la Fundació Mútua Madrilenya entre els mesos de febrer i maig del 2024 i amb la participació de 3.000 persones, pares i fills. Avui sobre el tema volem parlar amb el Flavio Castiglione, que és psicòleg clínic i educatiu, vocal de la Junta de Psicologia de l'Educació del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya i, a més, que treballa també al Centre Mentor de Barcelona. Flavio, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, estem parlant d'aquest estudi que s'ha fet, no?, de violència sexual en menors d'edat. Aquestes són les conclusions que s'han tret, no?, que 3 de cada 4 menors ho han patit.
Sí. Bueno, pues si són les dades de l'estudi, pues suposo que és un estudi seriós i científic, pues deu ser sí. El que és una mica alarmant.
Clar, però són dades preocupants, realment.
Si menys no preocupant, tant a nivell individual de qui genera aquesta conducta com qui de la rep, com a nivell social i educatiu també.
Mm-hmm. Quines, tu per exemple com a psicòleg, no?, expert doncs, en educació, no?, en tractar aquests nens i nenes, quines formes d'agressió són les més freqüents en aquests casos?
Coincideix amb l'estudi. Una mena de ciberassetjament, diguem, però amb contingut sexual, diguem, no? Aquesta seria la més típica. I després estan les maneres que serien, bueno, de fet serien el mateix, és una mena de ciberassetjament, però les motivacions poden ser, o els motius poden ser diferents. El més habitual és que no hi ha una, per part dels adolescents, primer, això no ho he vist a l'estudi, però la meva experiència em diu que va per aquí, és una conducta grupal, sí? Rarament això es fa a nivell individual solitari, diguem, no? Per què? Perquè dins del grup té unes connotacions, primer, de manca de consciència dels efectes d'això a nivell grupal, es retroalimenta, també hi ha una qüestió de no sentir-se exclòs del grup, etcètera, no? Són aquest tipus de qüestions. Però bàsicament hauríem de buscar els motius, més que els tipus de ciberassetjament, que, bueno, jo coincideixo amb els que diu l'estudi.
Mm-hmm. I els motius, quins diries que són?
Els motius, pues, tal com t'he dit, una és, primer, que hi ha una... En els canvis de l'adolescència hi ha uns canvis a nivell psicofisiològic que passen, diguem, per uns canvis cerebrals, i això fa que, per exemple, el més habitual és que siguin conductes impulsives, diguem, que no estan clarament pensades, diguem, no hi ha una finalitat moltes vegades de... o una intenció clara de fer mal, sinó de passar-s'ho bé. Uh-huh. Amb la qual cosa també és perillós, perquè parlar, diguem, d'un grau d'inconsciència sobre aquesta conducta, no? Però, bueno, després hi ha altres connotacions, com que et deia, el rol de ser acceptats dins d'un grup. He vist a l'estudi que gairebé una quarta part de la gent, dels nois i noies que ho fan, és per sentir-se inclosos o no rebutjats dins del grup. Això també és preocupant, però hi ha una qüestió que, si em permets, em sembla interessant. Vull dir, aquí hi ha la conducta i després està els límits socials o culturals que posa la conducta. Jo què sé, en altres èpoques, ja sé que els que tenim una edat sempre recorrim al passat, però bueno, d'algú ens ha de servir. En altres èpoques, per exemple, si tu volies accedir al porno o compartir porno, o fins i tot assetjar a nivell porno, pues havies de passar pel quiosc o pel videoclub. Sí? O sigui, no hi havia més. Llavors hi havia un límit o una limitació, diguem, a nivell social. Clar, amb les xarxes socials i l'avançament tecnològic, tot això és obert i és molt difícil de controlar.
Clar.
El qual ens posa en una situació pues, de major risc, diguem. Uh-huh. S'estan intentant posar límits, sí, però els límits, abans d'entrar en els límits de tipus punitiu, per dir així, no? o controlador, jo crec que ha de passar per una educació que ha de partir de la infància, diguem, no? Uh-huh. Jo he vist nens, que no dic que tots els que accedeixen a aquesta conducta facin això que et diré, però jo he vist nadons. L'altre dia vaig veure una mare amb un nadó de 6 mesos que la mare, per poder estar xerrant amb altres mares, li havia posat una pantalla del mòbil al nen perquè veiessin uns dibuixos. Clar, això, diguem, genera una mena d'estimulació a nivell del cervell que la incidència o reincidència sobre aquest tipus d'estimulació pues té uns efectes, evidentment.
Clar.
Aleshores, si ho juntem amb l'adolescència, que ja de per si, pues, ja, diguem, per exemple, la dopamina i la serotonina es desregulen i es disparen, i hi ha major impulsivitat, menys consciència de l'acció, llavors, diguem, és tot com més complicat, no? I no hi ha sentiment de responsabilitat de que estàs fent alguna cosa molt dolent, diguem, no?
Uh-huh.
Perquè no hi ha hagut un aprenentatge sobre aquesta qüestió.
I a més ara parlaves de l'adolescència i és quan encara s'incrementen més aquests fets, no? La majoria passen entre els 13 i els 15 anys,
sí.
I passa més en el cas de les dones que no amb els homes, oi?
Sí. Sí, passa més, però diguem, tampoc és exclusiu, Vull dir, perquè això s'està estenent com un atac a doli, com una mena de, que és el que resulta intrigant, com una mena de joc.
Uh-huh.
Sí, o sigui, d'entrada, que no ho estic justificant, però no hi ha una intenció directa de fer mal a l'altre. També n'hi ha, eh? Però, en principi, és un acte impulsiu per passar-s'ho bé sense mesurar les conseqüències que pot tenir això sobre l'altre, diguem. Bàsicament és això, no? Uh-huh.
També una de les dades que mostra l'estudi i que crida especialment l'atenció, sobretot, és el fet de que l'agressor en violència sexual digital en aquests casos acostuma a ser algú conegut de la víctima, no? Acostuma a ser algú del seu entorn.
Sí. Bueno, jo crec que té sentit. Mirem al revés. Seria més, fins i tot, no sé com dir-ho, no trobo la paraula. Seria diferent, d'alguna manera, fer-ho davant d'un desconegut, perquè llavors la conducta, no sé com dir, no vull qualificar-ho moralment, però és nociva, diguem, per si mateixa. És que no sé com explicar-ho.
Sí, s'entén.
L'altre també ho és, però al ser de l'entorn...
Transmet més confiança, podem dir.
Exacte. Aquella frase antiga que es deia que la confiança era d'asco.
Sí.
Doncs una mica això, no? Tampoc es mesura que després, igual, te'l trobes aquesta persona te la trobes al pati, de la mateixa manera. I l'agressor diu, bueno, frase molt, molt, molt típica en aquest centre, no, tampoc és per tant. Doncs sí que és per tant, vull dir, no es mesura el dany que es pot fer. Sí?
Uh-huh. I clar, tot això, i ja per anar acabant, Flavio, tot això comporta, no?, que aquests nens adolescents, no?, doncs s'ho quedin cada cop més per ells mateixos, no? Que no ho expliquin als pares, que no posin a la família, no? Que no els donin les explicacions corresponents quan es troben en aquesta situació, que no saben com sortir-se, doncs per vergonya moltes vegades no s'explica, i aquí és on ve el problema realment, no?
Sí. En aquest sentit hi ha dos problemes. Una, que no s'expliqui, sí, que s'ho guardi, però sigui per vergonya, per por també a reacció de l'agressor, però també perquè actualment la resposta que pot rebre aquest noi o noia tampoc atura la conducta.
Yeah.
O sigui, aquest és el segon problema més important, diguem, no? Perquè això s'ha de tallar en sec. Llavors, d'una manera pues, educativa, no sé com dir, pues, contrastant l'agressor amb l'agredit, fent tota una mena, hi ha tota una sèrie d'activitats i de treballs, diguem, per poder fer, no? Però és que no s'estan fent, els primers, en aquest sentit, ignorants, diguem, són els pares, no?
Uh-huh.
Llavors, tenim el problema de que no s'explica, pels motius que deies, però tampoc, quan es diu, la resposta que es dona, el nen tampoc s'acaba de sentir protegit, no?
Ja. Yeah. Tot ha de partir d'una base, no?, per no començar ja a estar envoltat de problemes d'aquest estil, ha de partir d'aquesta base, no?, d'educació digital, en aquest cas, i després, doncs, si hi ha la mala sort, no?, de que li acaba passant al teu fill o filla, doncs intentar donar-los aquesta confiança, no?, perquè t'ho expliquin, i que això que comentaves ara al final, doncs, sigui una solució, podem dir, no?, o els hi faci una mica més fàcil aquest problema que ja és prou greu, no?, de per si. Flavio, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres. Esperem que això, d'aquí un temps, hagi passat ja a la història, no?, que no es repeteixin casos com aquests. Així que moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i explicar-nos la realitat de tot això, que malauradament doncs, és molt dura. Gràcies.
Gràcies, bon dia.
I d'aquí no res, continuem per parlar d'una aplicació, però no d'una aplicació qualsevol, sinó una que et deixa gravar missatges i que la persona que decideixis els rebrà un cop tu t'hagis mort. Sí, tal com ho escolteu. Ho descobrim en uns instants.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiru!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para tu nueva experiencia ID ES al nuevo Opel Corsa ES edición limitada por solo 99 razones. También disponible en híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
Al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Puerto.
Hi ha algun secret que no hagis explicat a la teva família o alguna mentida que vols que per fi els més propers a tu la descobreixin? No t'atreveixes, però, a fer-ho personalment? Doncs ara hi ha una aplicació que permet enviar i rebre missatges un cop t'has mort. Ho expliquem. I atenció amb el que expliquem ara, perquè el tema és una mica susceptible de tractar. Els morts ja poden enviar correus electrònics. Es tracta d'una eina que es diu Goodbye Memo i que permet enviar missatges pòstums als familiars a través de la màgia de la intel·ligència artificial. Últimament és cert que hem sentit algunes notícies, no?, arran d'aquest tema. Però això vol dir, precisament aquesta aplicació, que qualsevol persona viva podrà deixar missatges planificats i que els seus éssers estimats rebran una vegada que aquests hagin mort. Parlem sobre el tema i parlem precisament amb el creador d'aquesta aplicació, amb el Vincenzo. Vincenzo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Claro, estamos hablando de un tema un poco que nos tiene a todos así como confusos, ¿no? Por no saber exactamente ni de qué se trata, ni cómo funciona, ni cómo va a evolucionar tampoco esto con el paso de los años, porque últimamente es cierto que con la inteligencia artificial estamos viendo ya muchísimas cosas de este estilo, pero esta aplicación realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que permite? ¿Y qué es lo bueno realmente de esta aplicación?
Bueno, gracias para la pregunta. Sí, es un tema que efectivamente la gente no quiere hablar, ¿ok? Sin embargo, es un tema tan famoso, digamos, tan popular, tan difundido, así como es la comida, la amistad, el amor, el sexo y todo esto. Porque es algo que efectivamente toca a todo el mundo y es la muerte, ¿ok? Y como todas las ideas, digamos así, de startup, nace a partir de un problema, de una necesidad. Porque te digo, hay concretamente un segmento de personas que, sobre todo en el momento en el cual tienen miedo que van a morir, pues en este momento empiezan a pensar que van a querer dejar mensajes que sean para decir adiós, para decir te quiero, para decir perdón. Y esas personas ahora mismo ya utilizan un sistema como el mío, pero con papel, con todos sus límites, ¿ok? En cambio, lo que hacemos con Goodbye Memo es que tú puedes escribir mensajes, lo puedes ir cambiando, añadir fotos y todo eso, y después tienes que elegir uno de dos sistemas que nos permiten entender que efectivamente ya no estás. Entonces, hasta aquel momento, los mensajes se quedan ahí, como si fuera un borrador de Gmail.
Porque ¿cómo funciona realmente esta aplicación? ¿Cuándo se sabe, por ejemplo, que esa persona ha fallecido y que ya se pueden enviar los emails?
Gracias por la pregunta. Hay dos formas que puedes elegir, la una o la otra. Entonces, con el primer sistema, que le llamamos el autochequeo, sucede que tú eliges dos tiempos. Entonces, el primer tiempo es la frecuencia con la cual quieres que te preguntemos si estás viva o no. Y la segunda es el tiempo que te quieres dar para responder. Porque a lo mejor, ¿sabes? No todo el mundo está ahí cada día ahí mirando los mails. Entonces ponle que le pones, o sea, avísame cada semana y si pasan 3 días y no te contesto, pues me puedes considerar como muerta. También hay otro chequeo de seguridad por si acaso te das otro mail extra.
¡Ostras!
Luego,
esto
hay
es...
otro sistema que da un poco de miedo, ¿no? Y de hecho, te digo, hay otro sistema que a lo mejor te deja un poquito más tranquilo, en el cual se te da un código, tú tú compartes este código con una persona de confianza y cuando tú falleces, esta persona de confianza introduce este código secreto a la web junto con su mail y básicamente, ¿sabes?, confirma que tú ya no estás.
De acuerdo, de acuerdo.
Y entonces te digo, estamos trabajando para que sean más personas que tienen que chequear esta cosa para evitar, ¿sabes?, que tu amigo no te haga una broma, para así decirlo.
Claro.
¿Sabes?
Claro, esta segunda...
¿En qué momento los mensajes se envían?
Claro, esta segunda opción, hay un intermediario de por medio, ¿no?, que en este caso sería una persona de confianza, que confirmaría, igual que lo hace en otros temas, ¿no?, que confirmaría en la aplicación la muerte y así se enviarían los mensajes.
Exacto, exacto. Solo que a diferencia de ir a un notario, estas cosas, claro, pesadas y caras y todo eso, ahí vas a la web, pones el código y ya está.
Claro. Mejor eso que no, si no contesto en 3 días significa que ya estoy muerta, ¿no? Porque a lo mejor a la persona se le ha caído internet o está de vacaciones o algo y en ese momento no puede responder. Pero bueno, sirve, claro, igualmente, claro, hay las dos opciones.
Ojo, imagínate que tú eres una persona terminal. Es que te digo, tenemos algunos usuarios así. Y terminal quiere decir que el médico te dice, oye, de aquí a una semana, de aquí a 3 días. Y ahí, sabes, pones un tiempo muy largo, no sé, en plan un mes, algo por el estilo, que se te avise cada mes. Entonces ahí no quieres compartir con nadie que estás utilizando esta herramienta, porque por lo que fuera, entonces aún así tienes la posibilidad de poderlo gestionar.
Claro, eso sí, eso sí. Claro, en los correos electrónicos se pueden ir, pueden ir acompañados tantos de texto con cosas que quizás no haya querido la persona decir antes, fotografías también, ¿no? Sí. Vídeos, o sea, puede haber un sinfín de información al gusto de cada uno y a las necesidades de cada uno, ¿no?
Así es. Y un detalle importante, porque estos contenidos no van en el correo que enviamos, sino en el correo solamente ponemos un enlace que va hacia la plataforma. Y esto porque queremos evitar que el correo pueda acabar en spam. Entonces, sabes que en un correo, si pones solamente texto, es muy difícil que acabe en spam. Y además tenemos un sistema para chequear las posibilidades que este correo pueda acabar en spam.
Uh-huh. Y ahora comentabas, ¿no?, los usuarios que ya tenéis, ¿qué tipo de experiencias, por ejemplo, vosotros desde los creadores de la aplicación habéis vivido ya con usuarios que lo hayan utilizado?
Hombre, te digo, nosotros evidentemente no miramos los mails, pero sí que con algunos usuarios hemos tenido la posibilidad de poder hablar con ellos. Y te digo, hay de todo, ¿eh? Hay entre, por ejemplo, las personas que están terminales, que no quiere decir que van a morir mañana, pero que han recibido la noticia de que tienen algún problema que no se va a solucionar. Y esta cosa les ha dado un poco de alivio.
Uh-huh.
Te digo, de eso se trata, de dar un poquito de alivio a la gente.
Yeah.
Y también después hay otra gente que son padres, eso también me ha chocado bastante porque... Claro, ellos han dicho, yo antes de ser padre jamás tuve miedo a morir. Me daba igual. Pero es como ahora me gusta estar al lado de mi hijo, me gusta poder tener la posibilidad de poder hacer algo, de que cuando yo no esté, aún así le quiero decir algo a mi hijo.
¿Y vosotros?
Y te digo,
sí, dime.
Y te digo, no se trata necesariamente de temas aburridos, legales, pesados de eso, porque por esto evidentemente hay plataformas legales, notarios y estas cosas caras y, ¿sabes?, burocráticas, pero son mensajes más bien de cosas emocionantes, ¿sabes?
Uh-huh. Exacto.
Que te digo, por lo que nos han comentado ellos, ahora no sé si en los mensajes han puesto dónde se esconde el tesoro secreto o lo que, ¿sabes?
Sí, sí. Es claro, cada historia pues tiene su particularidad, ¿no? Imagino, vosotros, por ejemplo, ¿en qué momento os viene a la cabeza y queréis crear esta aplicación? ¿De dónde surge la idea?
Sí, te digo, diferentes momentos. A ver, yo antes trabajaba en San Cugat del Vallès, ¿sabes?, hace unos años, y vaya a trabajar en moto desde Barcelona y veía accidentes, no te digo, un día aquí y el otro también, básicamente, ¿sabes? Y pensaba, hostia, si algún día yo me muriera, hombre, evidentemente es algo que no puedes controlar cuando te vas a morir, pero digo, me sabría muy mal que todos mis queridos estuvieran ahí llorando más de la cuenta y tal. Entonces digo, ojalá les pudiera escribir un mensaje que te enviara una vez que ya no estoy, en plan decir, oye, he muerto, pues pasa, pero a mi mamá, que te quiero mucho, a mi novia, que te quiero mucho, a mis amigos, que os quiero mucho, a esta persona en concreto que no me gustaba nada, pues se lo voy a decir. Entonces estaba ahí y pensaba, molaría poder tener una herramienta que me permitiera hacer esto. Y por eso la desarrollé. Y después te digo, hablando más bien con personas que están en cuidados paliativos, ellos, esto me han confirmado, de que hay mucha gente que en el momento en que sabe que va a morir, pues va a tener esta necesidad. Y de hecho también estoy hablando con una autoridad, digamos así, de los cuidados paliativos, que es un profesor así de Canadá, y él dijo, es verdad, una herramienta como esta hace falta, no existe, y también les digo, mucho cuidado, no solo los que van a escribir mensajes, sino en aquellos que los van a recibir.
Claro.
De hecho, estamos hablando con algunos psicólogos y tal, para incluir un enlace de sus servicios en nuestros mails, en plan de que, oye, Mar, has recibido este correo, que sepas que puede ser una cosa muy fuerte, si necesitas apoyo psicológico, pues que sepas que puedes acudir a esta cosa psicológica, bla, bla, bla. ¿Vale?
Claro, porque dependiendo del mensaje, ¿no?, pues puede conllevar también algún problema psicológico más allá o tener necesidad de algún soporte, ¿no? Claro, en este caso, pues estos psicólogos harían también su función.
Exacto. Que no sé si así te pasa. Bueno, a mí me pasó hace pocos meses que falleció un pariente que no estaba previsto, ¿sabes? Que estaba al hospital, que tenía que hacer una operación y de repente falleció. Y me quedé tan mal. Me quedé tan mal y pensé, ojalá recibiera hoy mismo un mensaje de este tío y que me contara cualquier broma, cualquier tontería de la que hablábamos nosotros y se despidiera de mí.
Uh-huh.
Hombre, incluso mi dolo saldría, lo manejaría de una forma mucho más sencilla, ¿sabes?
Claro. Sería otra forma de comunicarse y también de tranquilizar, quizás dependiendo del mensaje, quizás no, con tus familiares, ya que en ese momento pues ya no puedes hacerlo, ¿no? Pues
exacto.
Sin duda es una aplicación curiosa, nueva, desde luego, y, uh-huh, y que nos llama la atención a todos, además, que todos pasaremos por ese momento, así que se llama Goodbye Memo y...
Así es.
Y nada, a partir de ahora ya conocemos a Vincenzo, ¿no?, al creador de esta aplicación, que ya nos ha contado todo lo que se esconde detrás de estos mensajes y lo que se puede hacer a partir de ellos. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos tu experiencia, ¿no?, de dónde sale esta idea y también lo de después, qué es lo que ha pasado y lo que lleva en sus manos esta aplicación para todo el mundo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y para todo el mundo, pues utilizar la aplicación antes de que sea demasiado tarde.
Que vaya muy bien, gracias.
Igualmente, Leo.
I ara volem parlar de que la meitat de les persones que són ateses a Càritas tenen feina, però encara així tenen problemes per accedir a la vivenda o per pagar serveis bàsics. Sobre el tema volem parlar amb una persona que ho viu en primera persona, no? Una d'elles és una noia que en el seu país d'origen, Argentina, era periodista, però que aquí està treballant en feines precàries i no arriba, diu, a final de mes. Des de Càritas l'estan acompanyant per trobar una feina millor. I aquesta és la situació. Ara en parlarem amb ella perquè ens expliqui de primera mà com ho viu i quina és la solució que li donen. Cecilia Lamy, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme al programa.
No, gracias a ti por atendernos. Claro, hablamos de que eres periodista, ¿no? Y,
sí.
Y en tu país de origen, en Argentina, tenías trabajo de esto, ¿no? Lo único que al llegar aquí la cosa parece ser que ha cambiado un poco, ¿no?
Sí, ha cambiado un poco. Aquí pude tener algo de trabajo de periodista, más como community manager y así, pero en tema como, por ejemplo, prácticas, o si no, también algo que era para un proyecto, como por ejemplo diseñé una página, pero era solamente para ese proyecto, y no tanto abocado del periodismo, la verdad. O sea, me está costando, estoy en varios programas de búsqueda laboral. Yo tengo la nacionalidad española porque también viví mucho tiempo aquí. Entonces, tipo por el tema ese de papeles y tal, como que no habría ningún tipo de problema.
Uh-huh. A día de hoy, bueno, me están acompañando. Yo tuve un problema muy heavy de económico, fue más o menos en enero, y ahí ya me contacté con Servicio Social, y bueno, me derivaron también con el banco de alimentos. Me cuesta bastante, porque yo ahora mismo estoy de dependienta en una tienda, seguro que mucha gente la conoce, no la voy a nombrar, pero bueno. Y bueno, nada que ver con lo mío, ¿no? La verdad.
Claro. Claro, además ahora decías, ¿no?, que tenías programas importantes, ¿no?, que trabajabas como periodista, que estabas bien considerada en Argentina. ¿Por qué viniste aquí a vivir? ¿Qué es lo que te llevó a cambiar de lugar de vida, digamos?
Bueno, básicamente ahora en Argentina no me estaba yendo demasiado bien, y yo, como me he criado también aquí, es como que por parte sentimental también echas de menos. Y sobre todo era para ver también si conseguía algo estable aquí, con perspectiva de conseguir un trabajo estable y como que durase el tiempo, que estuviese bien regulado. Bueno, el tema allí en Argentina también es que hay mucho problema con la economía, porque los sueldos van variando según el tema de la inflación, y eso también afecta muchísimo a la calidad de vida. Y bueno, pensando también en, bueno, una economía con que no sufre tanto como es aquí, mirarlo desde ese lado. Pero la verdad que no pensé que me estaría costando tanto, la verdad. Pero bueno, no sé, creo que la realidad también de muchos jóvenes. O sea, tengo un compañero de piso que, bueno, él es nutricionista, y bueno, él sí que ha podido conseguir, pero le costó también un tiempo encontrar. O sea, bien, que no, que lleva así.
¿Cuántos años tienes, Cecilia?
Ahora mismo 29 años.
29 años, claro, eres aún también muy joven, ¿no? Y dices que aquí has estado trabajando, bueno, actualmente estás trabajando, ¿no?, de dependienta. ¿Qué trabajos más has tenido que hacer?
Bueno, he hecho también de promotora en un gimnasio, también captación de socios. Sobre todo en ese área me he movido más.
¿Y te encuentras?
Tuve también una pequeña prueba de camarera, pero al final no quedé, se lo decía a un compañero porque estábamos dos y era como, bueno, él lo necesitaba más porque tenía una familia. Y bueno, por ahí me he movido un poco, como para hacértelo más claro.
Y te encuentras ahora que tienes que acudir a Cáritas, ¿no?, para pedir ayuda, porque no puedes ni con los gastos ni tampoco con los servicios básicos, ¿no?, de la vida, ya sea alimentación, ya sea una vivienda, con cualquiera de estas cosas básicas al final para poder vivir, ¿no?
Exactamente, sí. O sea, yo estoy con el banco de alimentos, que eso por suerte es una gran ayuda, pero se queda corto. O sea, yo también me he buscado mucho la vida, y también he tratado de conseguir una habitación pues más asequible, lo más barata posible, y bueno, determinadas cosas, como para que no sea tan pesado. Pero también cuando tuve un momento muy complicado, me ayudaron también de mi parroquia, que yo, bueno, soy muy creyente, y me ayudaron ahí a través de los programas de Cáritas. Uh-huh. Así que bueno, yo con Cáritas tengo una relación bastante estrecha.
Sí. ¿Y cómo lo vives tú personalmente? Porque claro, de estar trabajando, de tener un trabajo bien, ¿no?, y después encontrarte en esta situación, supongo que emocionalmente, ¿no?, y anímicamente tampoco debe ser fácil para una persona joven y a la vez que tenía un trabajo, ¿no?
Sí, para mí, bueno, supone como mucha frustración. Yo lo vivo con muchos momentos de tristeza. Por eso para mí es muy importante también como contactar con otras personas que estén en la misma situación, ¿no?, o seguir en los programas. Para mí es muy importante el tema de la orientadora y el orientador, porque es como que cuando tú pues estás que no puedes más, les escribes a ellos, si has tenido alguna mala experiencia, porque también, bueno, en este proceso de búsqueda también he tenido alguna experiencia un poco negativa de entrevistas y tal, luego el resto bien. Pero sí que se agradece mucho también, frente a todos los sentimientos estos negativos, pues tener como el grupo este de apoyo, ¿no?, de cercanía y de proximidad.
Claro.
Así que en ese sentido, bueno, lo veo un poco de esa forma.
¿Tu familia está en Argentina?
Sí, casi todos, salvo mi madre. Mi madre vive en Málaga. Ella antes trabajaba de médico, era ginecóloga,
pero bueno, tuvo un tumor cerebral de unos años y ahora ya es prácticamente pensionista. Uh-huh. Así que bueno, ella está en el sur, que todos dirían, ¿y por qué no vas al sur? Y yo es como que, bueno, yo me siento de aquí, o sea... Así que bueno, trato de buscarme la vida por mi lado aquí.
Bueno, pero tienes seguro el apoyo de toda tu familia también, ¿no? Aparte de esta comunidad de gente, ¿no?, de la que hablabas, y que seguro que os apoyáis también entre vosotros.
Sí, sí, eso también. Nos hablamos todos, o sea, sí, en ese sentido, bien.
Pues... Sí, muchísimas gracias, Cecilia, por hablar con nosotros, por contarnos tu caso, y ojalá dentro de muy poquito puedas seguir en contacto con Cáritas, pero ayudando, ¿no?, en este caso a otra gente, y tú pues consiguiendo un trabajo, ¿no?, por el que has estudiado, por el que te has formado, y encuentres finalmente este camino que buscas aquí. Muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias. Un saludo para todos y especialmente para Isabel Cortijo, que es mi orientadora.
Gracias, que vaya muy bien. Gracias.
Adiós.
I atenció amb el que expliquem ara, perquè les xifres són realment altes. Cada 2 minuts es produeix una mort evitable d'infants i joves per accidents de trànsit. Això ja ens crida l'atenció des d'un principi. Les lesions per accidents de trànsit suposen la primera causa de mort en nens, nenes i joves de 5 a 19 anys a escala global, amb més de 200.000 morts anuals, i això suposa doncs més de 600 morts diàries evitables, gairebé una cada 2 minuts. Una problemàtica que té una especial incidència en els països d'ingressos baixos i mitjans, on es produeix el 97% d'aquestes morts per accidents de trànsit entre infants i adolescents. Per parlar del tema, tenim amb nosaltres a la Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya. Sílvia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, en aquest cas parlem de xifres i de dades, no?, que ens deixen el cor una mica així encongit, perquè són preocupants. Què és el que passa aquí?
Totalment. Com deies, és una cosa molt sorprenent i que crec que potser no som prou conscients a dia d'avui que els accidents de trànsit són aquesta primera causa de mort entre nens, nenes i adolescents entre 5 i 19 anys arreu del món. I això es concentra en els països de renta baixa i mitjana. És a dir, hi ha molta tasca a fer, hem de tenir molta consciència social en aquests temes i des de UNICEF ens estem mobilitzant per poder-li donar resposta.
Mm-hmm. Clar, en aquest cas... Els accidents de trànsit tenen un fort impacte en la salut pública, no? Suposen també una càrrega econòmica, podem dir, per les famílies, no?, de les víctimes, i més si parlem d'accidents d'infants i joves, a part de l'afectació psicològica, no?, a nivell emocional, el que és que un nen, no?, o una nena o algun jove tingui un accident de trànsit. Com podem conscienciar sobre això?
Sí, des de l'UNICEF el que fem per conscienciar a la població treballem sobretot, no?, en els països on es concreta i es concentra aquesta problemàtica. L'any passat ens vam concentrar en 19 països, com per exemple Brasil, la Índia, Cambodja, Paraguai, Filipines, Sud-àfrica. I com suposa aquest repte tan enorme, ja sabem que no ho podem fer sols. És a dir, necessitem de col·laborar amb els governs perquè ells estableixin les normatives de seguretat vial adequades per aquesta protecció en l'entorn vial. Treballem també amb les escoles perquè promoguin aquestes bones pràctiques de seguretat vial entre els més joves en aquest dia a dia i sobretot en aquestes rutes escolars que suposen la major part dels desplaçaments de nens i nenes i joves a tot el món. I també, sobretot, de la mà del sector privat per arribar més lluny, no només en termes de finançament, sinó també a nivell d'expertesa tècnica, no? Aquí també ressaltar el paper fonamental que tenim amb els nostres aliats, com per exemple la Fundació Vertis, que seria l'aliat més important que tenim a dia d'avui a UNICEF Espanya en matèria de seguretat vial. Portem des del 2017 treballant amb ells, a Filipines, a Jamaica, a Brasil, arribant a 267.000 nens i nenes i adolescents allà, i ens trobem amb històries que ens aclaparen el cor. És a dir, a Brasil hem pogut conèixer a la Lara o al Gustavo, que són joves de Cidade Tiradentes, de São Paulo, que ens expliquen les seves realitats, no? Són joves que estan 4 hores de desplaçament al dia anant a l'escola, anant als seus instituts o a centres de salut, i que es troben amb aquest impediment dia a dia, aquesta incertesa, aquesta inseguretat, i que són ells mateixos, no?, els que alcen la veu i es mobilitzen perquè els governs i els seus ajuntaments doncs promoguin pràctiques que es millorin de la seva seguretat.
Mm-hmm. Clar, aquí normalment quan parlem d'accidents de trànsit parlem d'imprudències, no?, per part dels conductors, distraccions, no?, amb els mòbils, per exemple, l'alcohol també en aquest cas, però allà, en aquests països, la cosa canvia, no?, i és més un fet de que no tenen accessibilitat, no?, que no tenen facilitats a l'hora de desplaçar-se. És un altre món completament diferent, però els accidents de trànsit passen tant a un lloc com a l'altre, no? Aquí la relació sí que s'apropa una mica, podem dir.
Totalment, totalment. La relació i els accidents i la seguretat vial és una problemàtica global. Sí que les dades, no?, ens informen d'aquesta molta major incidència als països de renta baixa i mitjana, perquè sí que ens imaginem, no?, aquí a Espanya potser tenim aquesta expertesa, aquestes millores i avanços que hem fet en els últims 20 anys en termes de seguretat vial, aquestes campanyes impressionants, no?, que veiem cada any a la televisió, i estem en un punt una mica més conscienciat potser amb una sèrie de mesures que ja s'han establert, però que cal encara dia a dia doncs millorar i segueixen sent una realitat al nostre país.
Exacte. També dieu que algunes de les mesures, com per exemple la reducció de la velocitat, suposen doncs aquesta disminució dels accidents, no?, i del 70% de les lesions mortals de vianants infantils. La velocitat també seria un fet perjudicial, no?
Sí, són mesures vitals que estem promovent tant en els entorns escolars, sobretot per poder doncs garantir aquesta seguretat. Sí que UNICEF, amb el focus que tenim en infància, movem i promovem molt aquestes iniciatives en les rutes escolars, en el que deia abans, no?, aquests principals camins que fan infants i joves en el dia a dia, uh-huh, i que ens ajuden a prevenir, no?, aquesta importància de prevenir des de la conscienciació de les persones que estan al volant, des de l'obligatorietat d'establir normatives que ens ajudin a respectar-les, i també des del conèixer, no?, els comportaments que podem tenir com a vianants i que els coneguin també els nens i joves. És per això que treballem també amb les escoles, perquè la seguretat vial sigui una de les assignatures i sigui dins del currículum escolar de les escoles doncs a països com, per exemple, la Índia, no? Uh-huh. D'aquesta forma, consciència amb la societat, tant consciència a l'infant i al jove de com pot evitar certs riscos, consciències a la societat, establint i obligues, no?, també a través de la normativa a seguir certes pràctiques que ens ajuden, i després com a través de les xarxes socials podem tenir aquesta arribada a centenars de milers de nois i noies quan a passar el missatge i tenir, no?, que aquesta problemàtica i aquestes bones pràctiques estiguin en l'imaginari de tots i totes.
Exacte. Doncs Sílvia Sala, de l'equip d'Aliances d'UNICEF Espanya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per donar-nos aquestes xifres impactants, no?, però que calen per tal de millorar d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I d'aquí una estona encarem la recta final del programa parlant amb Josep Manuel Silva, que ha fet una tesi doctoral d'una de les seves passions, el personatge de Tintín.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
I tu, què penses?
Escríbenos en Twitter, en @COPE i en facebook.com/COPE.
Hola. Oye, que he ido al súper, que ya sabes que tienen la segunda unidad con el 50% de descuento en miles de productos. He traído de todo. Sí, también las cápsulas de Café Lor, que no había. Ah, y me he acordado de tu crema hidratante de Nivea. Dos botes, que también estaban al 50% y es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Per Josep Manuel Silva, el personatge de Tintín és molt més que un simple dibuix animat. Expliquem què ha fet amb ell aquí al matí del cap de setmana. Va descobrir Tintín quan es va traduir al nostre país els primers àlbums del personatge. I ara, Josep Manuel Silva, advocat i professor titular de periodisme de la Universitat Abat Oliva, li ha dedicat una tesi doctoral que ha obtingut la qualificació d'excel·lent cum laude. Josep Manuel, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Clar, parlem de Tintín i de la importància que li has donat, no?, fins al punt de dedicar-li una tesi doctoral. D'on surt aquesta passió per Tintín?
Bueno, la passió surt de la infantesa, per una generació, per unes quantes generacions, diguem-ne, dels anys 60, 70, fins i tot als 80, no? La gent que té més de 40 anys, jo crec que Tintín és un referent per tots nosaltres i és com el primer, fins i tot en alguns casos, el primer accés a la lectura, no? I que després era com una porta d'entrada per després ja llegir doncs, llibres sense dibuixos, per entendre's, no? I per tant és un referent de la infantesa. El que passa que la gràcia de l'obra d'Hergé, de Tintín, és que té una segona lectura quan ets més gran i veus coses que no vas veure quan eres petit. I és aquí quan comences, en el meu cas, pues el que va començar és una afició a llegir tot el que s'havia escrit sobre l'obra d'Hergé, saps? Mm-hmm. I, bueno, fins al punt que tinc una biblioteca de quasi 400 volums sobre la seva obra.
Ostres,
i després, sí. I després, a veure, a mi m'interessa molt el còmic com a gènere, i és molt interessant vincular-lo al periodisme i als mitjans de comunicació. Aleshores, jo tenia pendent de fer molt de temps a fer la tesi doctoral i quan va arribar la pandèmia doncs vaig pensar que era el moment de començar-la, després m'he entès que ha estat bastant dur, però he aconseguit acabar-la i defensar-la, i em va semblar que era molt interessant fer una reflexió, bueno, una reflexió no, un treball acadèmic sobre la relació entre les aventures de Tintín i el periodisme i els mitjans de comunicació.
Exacte.
I d'aquí ve, una banda, la meva afició, per una altra banda, el meu interès acadèmic, no? D'introduir també el còmic dintre la universitat, que és una cosa que no és molt habitual. Hi ha treballs i tesis doctorals, però no és molt habitual. Hi ha moltes més, jo què sé, sobre les xarxes socials o sobre la televisió. No?
Uh-huh. Clar, perquè aquí la pregunta que també sorgeix, no també ens les mig respost ara, és que si Tintín permet doncs fer una tesi, fins al punt de fer una tesi, sobre periodisme, no? Perquè al final són dos temes diferenciats.
Bueno, per la gent pregunta, jo dic que l'he fet.
Clar, sí. Són dos temes diferenciats, però alhora dius que tenen aquesta unió, no?
Sí, mira, primer, quan la gent pregunta com és possible fer-la, dic, bueno, pues si l'he fet, mira, perquè fer una tesi doctoral és una cosa bastant seriosa, vull dir que necessites una direcció, jo he tingut dos directors, un d'ells un catedràtic de periodisme de Madrid que és expert en metodologia d'investigació del còmic i per tant que sap molt de com investigar acadèmicament el gènere del còmic i després la vinculació amb el periodisme, doncs jo sempre dic que Tintín va néixer en part i per la premsa, és a dir, va néixer en un suplement infantil d'un diari, era reporter, era periodista, el primer reportatge que va fer se'n van a la Rússia, als soviets, en aquella època, per, se suposa, com van dir, informar els seus lectors de com es vivia allà, i durant tota la sèrie, que comença el 1929 i que acaba el 76, hi ha una evolució del seu personatge, però la presència dels mitjans de comunicació cada vegada va ser més gran. De manera que jo, mitjançant una metodologia qualitativa per una banda i quantitativa per una altra, he partit d'una hipòtesi que diu que Tintín és un reporter que exerceix de reporter durant un temps, que a mi en mica es va convertint en una espècie d'investigador o aventurer, i que a poc a poc els mitjans de comunicació van ocupant el seu rol o substituint el seu rol de periodista amb una presència cada vegada més gran, fins al punt que en els darrers tres àlbums la presència dels mitjans és molt absorbent, molt, fins i tot té una funció quasi tòxica, no? La funció de mitjans de comunicació es converteixen en mitjans d'incomunicació, no? Els dos exemples més clars són les Estrelles de la Castafiore i Argentinos Picados, on el rol dels mitjans clarament es veu com que s'assembla molt el que són els mitjans, o una part dels mitjans avui en dia, especialment les xarxes socials, els mitjans digitals, no? que en molts casos no contesten les notícies, no? Busquen només exclusiva, generen una ficció de la realitat. Jo crec que RG va ser un visionari en veure moltes coses que passen avui en dia sobre el rol dels mitjans.
I al final el que fa Tintín és, doncs, aquesta fusió, no?, aquest periodisme a través del còmic. A tu, per exemple, et va inspirar moltíssim a l'hora també d'estudiar una carrera com periodisme, a ser periodista? Bueno, ha sigut referent, sí, per tu?
Jo crec... A veure, és veritat que era un referent una mica romàntic, saps? O sigui, era la idea aquesta del reporter que viatja per tot arreu, no? Uh-huh. Que era una mica la idea també del reporter de principi del segle XX, no? Hi havia grans reporters d'aquella època, l'Albert Londres era el més conegut, Joseph Kessel, fins i tot reporters de ficció, de Julio Verne, no? Personatges de ficció d'altres obres que eren aquesta imatge més idealitzada del reporter, més que del periodista de redacció del reporter. I és veritat que per molta generació de periodistes d'aquesta època que et deia, això va incitar la nostra vocació. O sigui, jo tinc claríssim que la meva vocació de periodista neix de la lectura de les aventures de Tintín, com molts altres periodistes. El que passa que és veritat que després jo vaig fer altres coses i et dediques també a fer altres coses perquè veus que la realitat, no?, suposo que també ho veus, no és exactament el que explicaven les aventures de Tintín. No és aquesta idea romàntica de que no saps ni per qui treballes i no tens problemes de diners, no? Pots viatjar per tot arreu, pots lluitar contra els dolents, o això és meravellós, però aquesta no és la realitat del periodisme diari, no? Suposo que ho veieu, no? La gent més jove també ho veieu, que potser no serà el teu cas, segur que no era pel Tintín, però segurament tenies una idea del periodisme que t'agrada, però que no és exactament el que projecten les pel·lícules o les sèries o els còmics, en aquest cas.
De fet, Tintín, en aquest cas, podem parlar de que el seu èxit no també ve d'aquí, no?, d'aquest romanticisme, no?, d'aquesta, d'aquesta pel·lícula, no?, que es munta ell i que també, doncs, fa creure als altres, no?
És com una idealització, no?, del món periodístic. Sí, que fa que molta gent vegi això d'una manera romàntica. També és veritat que el periodisme és una professió ideal per un heroi, saps? Perquè permet, per exemple, viatjar sense donar explicacions, no? O sigui, si ets un metge i estàs treballant al teu consultori, doncs difícilment pots desaparèixer perquè tens la teva consulta. Si ets un periodista, doncs pots viatjar per tot arreu, amb l'excusa que has de fer reportatges i a partir d'aquí, doncs, et converteixes en un heroi que el que fa és lluitar contra el mal, investigar, perquè és veritat que també és un periodista d'investigació, que això té molt a veure, molt en comú amb un detectiu, no? És a dir, de fet, l'evolució de la figura de Tintín és molt similar al Sherlock Holmes, no? Hi ha moltes similituds entre el procés o el mètode d'investigació del Sherlock Holmes i el del Tintín, no? I Hergé era un gran admirador del personatge d'Arthur Conan Doyle, no? Vull dir que sí, que efectivament, que és una idea molt idealitzada del reporter, però jo, en la tesi, crec que he demostrat que era un periodista que exercia durant un temps com a periodista i que quan va deixar d'exercir el seu paper, el seu rol, el van ocupar. Però no van tots els personatges, perquè va, Hergé va creant tota una família, no? Per exemple, el Cret Ajado, el Tomassol, no? el Dupont Ripoll, però després és veritat que la presència, i això ho tinc quantificat a la tesi, dels mitjans de comunicació és brutal. O sigui, a la fase final, ja et dic, sobretot aquests tres àlbums, hi ha una presència de la televisió, de la ràdio, de la premsa del cor, del cinema, no? que realment està per tot arreu. O sigui, àlbums que no s'entenen sense els mitjans de comunicació.
Clar. Doncs, Josep Manuel Silva, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per presentar-nos aquestes històries de Tintín amb la teva tesi doctoral i esperem doncs, que et continuï Tintín inspirant moltíssim més d'ara en endavant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i res, continuarem emmirallant-nos, no?, amb històries també com aquesta que al final doncs, ens fan agradar-nos la nostra professió. Gràcies.
Gràcies a vosaltres, perquè a més això que acabes de dir és molt maco perquè és el que m'està passant aquests dies, que tothom encara aquest tema amb molta alegria, saps? Va dir, per alegrar-nos la professió que acabes de dir, no?
Doncs,
és veritat que aquest tema sembla que tothom el tracta en positiu i això és molt maco també per mi, perquè vol dir que tot l'esforç que he fet doncs ara...
Ha valgut la pena.
Està recompensat per el que generes amb els altres, saps? Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres també per interessar-nos per aquesta història.
I ara volem preguntar-nos, perquè possiblement ho haureu vist per Barcelona, no?, i també per les altres ciutats, però a Barcelona concretament sembla ser que hi ha un augment d'aquests locals. Es tracta de l'augment dels locals de bubble tea a la ciutat, que després de la pandèmia es veu que s'han incrementat i s'han fet encara molt més coneguts a Espanya, especialment, com dèiem, aquí a Barcelona. Un boom que, diuen, es justifica pel creixement dels turistes asiàtics a la ciutat després de la pandèmia, com dèiem. Sobre el tema, i per parlar exactament de què és aquest bubble tea i per què aquest augment, i si és algo doncs, del moment, no?, i si després desapareixeran o si continuaran, en volem parlar amb l'Anna Comas, que és Senior Investment de la Bord de Marcet. Anna, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem, abans de res, del bubble tea. Què és aquesta beguda?
Vale, mira, el bubble tea es tracta d'uns sucs o tés o inclús també milkshakes, no?, amb batuts, amb fruites o amb també les bubbles, que serien aquestes boletes de tapioca, que s'introdueixen i fan aquesta beguda tan refrescant i tan atractiva també als ulls.
Mm-hmm. Al final és com un batut, com un suc, no? L'únic que porta aquestes boles, suposo que d'aquí ve el nom, que suposo que són de diferents gustos, no?
Tenen diferents gustos, de fet, diferents textures. De fet, n'hi ha algunes que són destacables o n'hi ha algunes altres que són estil com les que t'exploten a la boca. Mm-hmm. Llavors, hi ha una varietat increïble de gustos, i et dic, sobretot també de textures, inclús també posen trossets de fruita.
Mm-hmm. Déu-n'hi-do. I clar, a què es deu que hi hagi cada cop més locals d'aquests?
Bueno, jo crec, a part de l'increment, òbviament, de la cultura asiàtica i del turisme asiàtic, cap aquí, també és una mica la nostra obertura i el nostre interès per voler conèixer i acostar-nos més també com tota aquesta cultura asiàtica. El tema del bubble tea va començar als anys 80 a Taiwan. Primer va tenir una expansió per tot el que és el sud-est asiàtic, després es va moure cap als Estats Units, Canadà, Austràlia i finalment va arribar a Europa. Aquí a Barcelona, per exemple, el 2013, jo tinc constància, va ser la primera botiga que vam viure nosaltres a bon succés.
Mm-hmm.
Sobre el 2015-2016 van haver també diverses cadenes que van també obrir aquest nou concepte, però crec que no sé si per tema de qualitat o que no acabava de ser tan conegut, jo crec que no va tenir l'èxit que està tenint ara. Ara mateix, també crec que és un tema de les xarxes socials, és un producte mm-hmm. que és molt visible, és molt fàcil. A nivell també, el pràctic és que pots anar pel carrer amb aquest got, que és una mida, són diferents mides, òbviament, però que la seva tapa, tens una canya, no és com un gelat, per exemple, que necessites les dues mans, potser no per anar pel menjar, si vas a una terrina, per exemple.
Exacte.
I pots anar amb el mòbil i pots anar fent fotos, que és potser un tipus de... Pues això, està molt pensat en el tema del turisme.
Mm-hmm.
També amb la calor, és molt senzill.
Mm-hmm.
Pots anar fent turisme, fent fotos o penjant coses, perquè al final també el ritme, el fet de les xarxes socials també fa que arribi molt més fàcilment a tothom, en especial a la gent jove.
Clar.
La gent dels 18 i 30 anys, per exemple.
Exacte. Ara comentaves, no?, el fet aquest de les xarxes socials. Altres cops ja hem vist, per exemple, aquest èxit dels xurros, no?, d'aquí a Barcelona, entre els asiàtics. També hem vist, per exemple, la irrupció, no?, també de productes com aquests panets, no sé com es diuen ara mateix, també que venen del Japó, si no m'equivoco, i que cada cop tenen més èxit també aquí a Barcelona.
Bueno, i també el tema dels mochis, no?
Exacte, això, em referia a això. Sí.
Vale.
No sabia com es deia. I de fet, doncs, ho estem veient ara amb el bubble tea, no? És com una beguda, però al final té aquesta especialitat de les boles, no? I que al final...
Sí, aquesta particularitat. Al final jo crec que això la gent jove busca també...
Crida l'atenció.
I després la part de buscar també begudes saludables. Estem parlant de temes que són sucs, que són fruites, no? Són altres productes. I després també el fet que pugui ser la venda a domicili i el marge que té tot aquest producte també pot fer que ara mateix es puguin ubicar en les ubicacions més turístiques aquí a Barcelona. Mm-hmm. També aquí a Ronda Sant Pere ha obert fa poques setmanes el Machi Machi, que és una cadena reconeguda mundialment, i el primer dia hi tenia unes cues immenses per tota la gent que volia provar.
Mm-hmm. Cada cop està clar que tenim més coses al nostre abast, i en aquest cas productes d'alimentació o begudes també. Però ara, de fet, comentaves, no?, i és el que et volia preguntar, realment quina diferència hi ha entre un batut normal? En aquest cas, aquests són saludables, són de fruites, podríem dir que van bé per la salut?
Això ho hauries de preguntar a un nutricionista, no? A veure, jo entenc que sí, però estem... Jo m'estic imaginant, o sigui, per exemple, el preguntava, no?, avui he anat, òbviament, a prendre'm un bubble tea d'aquests, i el preguntava, dic, ostres, a part que és un producte que pots prendre a qualsevol hora, hi ha algun moment del dia on vingui més gent? De, ostres, després de dinar és quan apareix més gent i té més èxit. Jo crec que la gràcia són aquestes boletes que potser tenen...
El que crida l'atenció.
No, del típic, sí, dels típics... batuts que reconeixem. Es veu que inclús a Starbucks, als Estats Units, havien estat provant d'introduir aquest concepte de bubble tea dintre de la seva cartera de productes.
Sí, estan encara molt més enllà, no? I altres, altres marques estan porten... també intentant...
Exacte, sí, vull dir això, no? Una marca que porta tants anys mundialment reconeguda i que vulguin també introduir, que vegin que hi ha tot un mercat o un... No?
Això darrere, clar.
Va, exacte. Uh-huh. Bueno, és curiós i es nota això, que té futur.
Sí, sí. Al final podem dir que vivim a Barcelona, no? En aquest cas, no? Ens centrem en la ciutat de Barcelona, però que tenim moltíssimes cultures i moltíssimes begudes o menjars procedents també d'altres països, i aquest és un exemple, no? El del bubble tea aquí a la ciutat. Anna Comas, et donem les gràcies per haver parlat amb nosaltres i per haver-nos apropat en aquest èxit asiàtic, no?, que tan conegut s'està fent, i el provarem. No ens quedarà més remei que anar a provar-lo i veure si realment és així com ens has explicat i si hem de fer tantes cues com dius. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
I ara parlem d'una petita sala de Gràcia que es dedica en gran manera a la primera infància i en crear instal·lacions artístiques i immersives per a aquestes primeres edats. En parlem sobre el tema amb la Verònica Pallini, directora de les produccions. Verònica, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias.
Claro, son salas... A ti. Son salas para... los niños y las niñas pequeñas, ¿no?
Sí, nosotros somos una sala, como bien dices, en el barrio de Gracia, una sala dedicada exclusivamente a primera infancia, nenas y nenes de 0 a 6 añitos.
Uh-huh. Recomendada, exacto, como decías, de 0 a 6 añitos, de 1 a 6 más o menos, y se llama Culos, ¿no? Es una instalación audiovisual en este caso... que trata de los colores, ¿no?, en este caso.
Sí, nosotros ahora, justo hoy estrenamos una instalación inmersiva y el domingo otra. Hoy se llama Flow y es una experiencia inmersiva para nadons de 0 a 24 meses. Es algo que la gente piensa, pero ¿cómo un bebé? Sí, es para bebés. Nosotros generamos instalaciones que son espacios escénicos no normativos, o sea, ¿qué quiere decir? Que no hay actores que lo guían, sino que son ellos, los bebés, los que guían la experiencia. Entonces, posibilitamos que descubran, que investiguen, que jueguen. Entonces, Flow, el tema central es el agua, el ciclo de la vida. Y bueno, es inmersiva, se hizo con un artista de sonido y con una artista, videoartista, y trabajamos todo el espacio escénico. Muy, muy, muy exclusiva, de 0 a 24 meses. Y Colors, como bien decías, es ya desde 1 a 6 añitos, es una instalación audiovisual con mappings. Es algo, bueno, que estamos felices porque estamos trabajando muchísimo con esta idea de investigar todo lo que es la gama cromática del color, ¿no? Entonces, donde las nenas y los nenes empiezan a investigar qué pasa con la mezcla de los primarios, de los secundarios, cómo surgen los marrones, cómo es todo toda la gama cromática. Así que de esto se trata, y para nenas y nenes más grandes. Y Colors es el domingo.
Claro.
Son justo las dos nuevas producciones. Nosotros, además de sala dedicada a la primera infancia, somos productora, y la producción nos dedicamos a esto, solamente a las instalaciones.
Uh-huh. Y son salas a las que los niños pueden ir, supongo, con sus familias, ¿no?, con sus padres. No se trata de una guardería en sí, sino más bien una sala para pasarlo bien, de ocio en este caso, ¿no?, donde pueden observar todo esto que nos comentabas, estos colores, este ciclo del agua. Al final es una sala inmersiva, ¿no? Igual que las hay para mayores, pues en este caso para los más pequeños, ¿no?
Sí. La sala está acondicionada para este tipo de experiencias. Es un espacio ideal para que vengan con las familias, porque de lo que se trata también es de trabajar mucho el vínculo, ¿no?, con los bebés. Entonces es muy bonito ver, ¿no?, cómo la progenitora, el progenitor que lo lleva, o el tutor, ¿no?, la persona que esté responsable del bebé, empiezan a establecer un tipo de diálogo muy diferente, ¿no?, al cotidiano. Por eso son espacios tan cuidados, tan bonitos, pasan cosas muy mágicas. Entonces, al espacio escénico entra solamente un bebé con un adulto, y después vienen más adultos, pueden venir, ¿no?, y observan, se van intercambiando los adultos. Entonces es un momentazo para vivir con el bebé. Y Colors, que son nenas y nenes más grandes, lo que se valora mucho es también la relación con la familia y también con otras nenas y nenes, ¿no? Entonces, por más que sea audiovisual, lo que rescatamos es la experiencia colectiva de lo que se vive, ¿no? O sea, es una experiencia que vivimos todos juntos, y eso es muy bonito. No es el típico audiovisual que ves en casa, ¿no? No tiene nada que ver con una pantalla de tablet, ¿no? Esto es una experiencia conjunta donde se comparte, donde se baila, donde se juega, donde se descubre el color. Entonces es también muy bonita. Ya venimos con estas dos experiencias nuevas que inauguramos este fin de semana. Tienen sus antecesoras, que son del antecedente, son dos obras que nos funcionan maravillosamente. Una es OUA, que también es audiovisual, y la otra, que es Ocnatura, que es inmersiva. Digamos que estas que vienen ahora tienen el antecedente. Por eso vamos más tranquila, porque la verdad que fue una volada lo que se nos dio de las citas cuando empezamos a hacer instalaciones.
¿Y en qué momento, cuándo surge esta idea?
Mira, es buenísima tu pregunta, porque fue una locura de una mañana mía, que dije, nosotros no venimos hace 18 años con nuestra sala de teatro, pero en el 2020, justo después de la pandemia, o justo una semana antes de la pandemia, perdón, reinauguramos La Auténtica. De Porta 4 pasamos a ser La Auténtica. Y en La Auténtica cambiamos algunos parámetros, como ser, dejamos de programar adultos, nos dedicamos exclusivamente a primera infancia. Entonces, yo que siempre he hecho producción y dirección y actuación en adultos, dije, ahora tengo que trabajar para la primera infancia. Y ahí dije, ¿qué quiero trabajar? Y me bajó esto, que digo, quiero hacer instalaciones no normativas, porque los bebés están todo el día aprendiendo, ¿no? Primero tienen una socialización primaria con la familia, que están todo el día aprendiendo normas, y después en la guardería, en el colegio. Entonces, creativamente, yo pensé al revés, digo, quiero un espacio donde ellos realmente estén libres, realmente puedan generar otras conexiones neuronales a partir de lo que vivencian, lo que ven, que sea un espacio de experimentación donde realmente sean los protagonistas y no estén otra vez recibiendo inputs, ¿no? Y ahí fue que dije, quiero trabajar con otras disciplinas artísticas, y empecé a llamar otros colegas que trabajan desde el arte visual, desde las artes plásticas, desde la creación de sonido. Entonces para mí fue un reto buenísimo, porque sí, yo vengo del teatro, pero bueno, empecé a trabajar con otras profesiones, ¿no? Para decirlo. Uh-huh. Y así empezamos a generar estos encuentros entre disciplinas y sobre todo trabajando mucho una innovación estética pensada para estas franjas etarias y estos desarrollos evolutivos, ¿no? De los bebés, porque no es lo mismo una pieza para un bebé de 0 a 24 meses que una pieza para las nenas y los nenes de 1 a 6 añitos, ¿no?
Exacto.
Entonces, trabajamos muchísimo todo lo que es el desarrollo psicológico evolutivo de las nenas y los nenes, y toda la parte pedagógica también, porque nosotros educamos en y por el arte, ¿no? O sea, usamos el arte profesionalmente, tanto en la enseñanza que hacemos en nuestra escuela como también en nuestras producciones. Nos gusta realmente la calidad estética y profesional del arte que enseñamos, pero educando en el arte, o sea, utilizando todos los valores maravillosos que tiene el teatro, que tiene el cine, que tienen las artes, para educarnos en otra manera a nuestro ser humano, ¿no? Esto quiere decir que tenés otro diálogo con vos misma, tenés otro diálogo con los demás, ¿no? Porque el arte se trabaja así o así en equipo, hay otro tipo de escucha. Son todos valores transversales que nos interesan tanto en la enseñanza como en nuestras producciones.
Uh-huh.
Así que bueno, esto, así trabajamos, mucho, muchísimo trabajo, hay nada.
Ya me imagino,
son
ya.
Los espectadores más exigentes, a los chicos no les podés decir, ay, sentate, no, si no les gusta, desconectan y chao.
Y tanto, son sinceros al 100% en este caso los niños. Y crear un ambiente, exacto, crear un ambiente para ellos pues conlleva trabajo, como es normal. Verónica, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos estas salas, en qué consisten y lo que vais a hacer a partir de ahora. Esperemos que la sinceridad de los niños sea que les guste mucho todo lo que conlleva estas salas, la Colors y la Flow, ¿no? Que los nombres también llaman la atención de por sí. Así que te agradecemos que nos lo hayas contado y esperemos que así sea. Gracias.
Muchísimas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Ara us deixem amb Agropopular i us desitgem que acabeu de passar un molt bon dissabte. Ens veiem demà diumenge aquí, a la mateixa hora.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.